Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.cat.
La ciutat.
Hola, què tal? Bon dia. Passen 4 minuts de les 10 del matí. Benvinguts a la ciutat d'avui, dimarts. Avui és 6 de novembre. Ens hi posem, com sempre, a aquesta hora. Avui, i d'aquí a uns moments, en conversa, en trucada amb el tinent d'alcaldia de Seguretat de l'Ajuntament de Calella i portaveu del govern, ahir al vespre saltava la notícia d'un presumpte abús sexual a una nena de 10 anys, uns fets ocorreguts aquí a Calella aquest passat diumenge. De seguida parlem amb el portaveu del govern municipal, el tinent d'alcaldia Josep Torres, per saber fil per randa el relat dels fets. Avui també als nostres estudis, la gent de DIAM és l'Associació de Discapacitats de l'Alt Maresme, que busquen nois amb paràlisi cerebral i altres discapacitats perquè puguin jugar amb els seus equips. En parlem d'aquí uns minuts també amb la Maria Arellano i la Gemma Alarcón de DIAM. I encara també avui als estudis, doble entrevista. Avui comencem a parlar dels pressupostos participatius. Avui parlem d'una proposta que ha entrat en els participatius d'aquest any. És el Jardí Vertical, una proposta de la Concepció Morales i el Jordi Escolano. I a partir de les 11, debatrem de temes de ciutat amb el Jaume Torrent, la Carmen Lombardero, la Teresa Márquez i el Josep Grimal. I amb tot, acabarem avui amb música dels Eagles. Avui és l'aniversari del guitarrista i cantant d'aquesta banda dels Eagles, nascut tal dia com avui, de l'any 1948. Som-hi, doncs. Salutacions de qui us acompanya aquesta hora del matí. El meu nom és Sònia Muntanyola. Comencem, com sempre, fent un cop d'ull a la previsió del temps. Quim Serra, bon dia.
Hola, molt bon dia. Situació meteorològica marcada per la baixada de temperatures mínimes. Déu-n'hi-do. De fet, hem tingut els primers valors d'aquesta tardor iguals o per sota dels 10 graus aquí al Maresme. Les més altes al Masnou o a Mataró amb aquests 10 de mínima, però cap a l'interior de la comarca de seguida han baixat i trobem valors al voltant dels 5 graus a Tordera, per exemple, o 6 a Palafolls, també a Can Massuet del Far, a la zona alta de Dosrius. D'entrada, la situació prevista pel dia d'avui indica que tindrem molta bonança, això sí, sol, bàsicament. Encara aquest matí alguna ràfaga moderada de vent del nord-oest, es farà més variable a la tarda, de fet anirà girant a component nord-est a sud-est al llarg de la tarda, i la situació marítima que continuarà força remenada amb aquesta mar de fons a tota la costa maresmenca. Aquesta tarda, com a molt, cap a la zona del Montnegre pot aparèixer algun nuvolet, però serà poc important, no implicarà cap mena de precipitació. Pel que fa a la predicció de cara a demà, doncs aquí sí que hi ha la possibilitat d'algun ruixat, sobretot al centre i nord del Maresme, difícilment més cap al sud, sobretot durant la tarda. Una possibilitat que no és molt alta, però no hem de descartar, doncs això, que puguem tenir algun patac, algun petit ruixat, fins i tot acompanyat en calamarsa, i és que demà les temperatures encara podran baixar una miqueta més, especialment les temperatures diurnes, amb vents que, com avui, al matí, seran de fluixos a moderats del sector oest-nord-oest, de cara a la tarda tornarien a girar a component més aviat marítima, a l'est-nord-est, de bona part de la costa de la comarca. Com dèiem, demà la situació marítima continuarà força alterada i de cara a divendres s'espera un temps més tranquil, amb majoria de clarianes, però això sí, temperatures que encara podrien baixar una miqueta més.
Doncs temperatures normalitzades per aquesta època de l'any. En qualsevol cas, també si heu de fer servir el transport públic, sapigueu que en aquests moments hem d'advertir els usuaris de Rodalies que per una avaria a les instal·lacions de Sant Adrià i Badalona, els trens de la R1, que és la línia que passa pel Maresme, circulen en tots dos sentits amb retards que poden superar els 15 minuts. D'altra banda, per l'acampada d'estudiants a plaça Universitat hi han afectades algunes línies de busos a Barcelona. La resta del transport funciona amb normalitat. Què diu una comarca? Nomi Esteve, molt bon dia.
Molt bon dia, Sònia. Doncs mira, comencem amb una notícia del Consell Comarcal del Maresme perquè garantir una atenció coordinada entre els serveis sanitaris i socials davant les persones que pateixen violència masclista és l'objectiu del nou protocol per l'abordatge integral de la violència masclista que ha presentat el Consell Comarcal del Maresme. Una eina que vol arribar a tots els professionals de la comarca implicats en l'erradicació d'aquesta violència. La coordinació d'aquest protocol es vol mantenir no només entre salut i serveis socials, que és el que es feia fins ara, sinó també amb altres especialitats concretes de l'administració, com serveis jurídics o protecció i fins i tot entitats i moviments associatius doncs, que puguin donar resposta a les necessitats que pateixen les víctimes. La importància d'aquest protocol és la coordinació dels serveis, però també de tots els municipis de la comarca. De fet, la Diputació de Barcelona acompanya pobles i ciutats en les iniciatives que tiren endavant i en concret amb la implementació d'aquest protocol ha donat suport econòmic, tècnic i d'acompanyament a la comarca del Maresme. El protocol vol ser un instrument viu, segons explica fons el propi Consell Comarcal del Maresme, i és per això que un cop presentat el seu desplegament a través de la creació de diferents comissions i grups de treball que volen que permeti doncs, el seu desenvolupament.
Molt bé.
I més qüestions, ja per acabar. El Club Nàutic de Pineda de Mar, malauradament, ha posat fi a les seves activitats després de 29 anys. És el que ha informat la Federació Catalana de Vela a través d'un comunicat en el qual assegura que la decisió ha estat motivada per la modificació de la Llei de Costes, que, recordem, obliga els clubs amb instal·lacions nàutiques a tenir una superfície màxima de base nàutica de 300 metres quadrats per rebre o renovar concessions. El Club Pinedenc era un dels històrics de la vela catalana amb 100 socis i una massa social de 1.500 persones. Amb aquest, doncs, ja són malauradament 3 els clubs nàutics del Maresme que s'han vist obligats a tancar per la modificació de la Llei de Costes. Els primers afectats van ser el de Cabrera de Mar i el de Canet de Mar. I recordem que l'alcalde de Calella està pendent de rebre la notificació.
Molt bé, Naomi, que tinguis un bon dia.
Igualment.
Gràcies. Si entreu al web radiocalella.cat podeu llegir la notícia d'aquest presumpte abús sexual, aquesta nena de 10 anys, del que en parlarem d'aquí uns minuts amb el regidor Josep Torres. També aquest homenatge als traductors a la biblioteca, Anna Rossic, traductora i realitzadora d'aquesta exposició, que podeu veure aquests dies a la biblioteca, i també que la taxa d'atur augmenta a Calella. I de la premsa que es publica avui al País, el Punt Avui destaca la seva portada: euroordres activades, dur retret a Sánchez de Puigdemont. Vostè em vol segrestar? Li pregunta el president Puigdemont. I alta tensió electoral ahir en el debat a Televisió de Catalunya. El periòdico diu a la portada: SOS pel clima. 11.000 científics de tot el món exigeixen 6 mesures inajornables per salvar el planeta. I Sánchez, que intenta despertar de nou la por a la ultradreta. Dels diaris que es publiquen al conjunt de l'Estat espanyol, El País diu: el govern podrà intervenir internet per al ordre públic, i la matança familiars d'una activista commociona Mèxic. I acabem aquesta repassada, com sempre, amb el que diu a la portada avui al diari El Mundo. Diu que l'atur ja creix com en el pitjor moment de la crisi. Són alguns dels temes que destaquen avui la premsa del País. Fem una pausa i parlem amb el portaveu del govern municipal, Josep Torres.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.cat.
Fas 6 anys, tria un llibre. Rebreu a casa una targeta regal per un llibre. Llibreria La Llopa està adherida a aquesta campanya des del primer moment. I per fer les coses més fàcils, agradables i divertides a grans i petits, disposa d'una gran secció infantil on nens i nenes podran experimentar la sensació de descobrir, revisar i triar el llibre que més els agradi. Llibreria La Llopa. Campanya Fas 6 anys. Tria un llibre. Ja podeu venir a bescanviar les vostres targetes de la campanya, limitada fins al 30 de novembre. Llibreria La Llopa, carrer Sant Joan 62, Calella.
Cafè Club Les Palmeres, lloc de trobada on passar-hi estones entre amics i bona música, prenent una copa o alguna de les seves especialitats, de begudes i propostes gastronòmiques. Cafè Club Les Palmeres, especialitat en gintònics, còctels i cerveses d'importació i artesanes, hamburgueses i entrepans gourmet, pastrami, roast beef, tapes, i perquè t'hi trobis ben a gust, disposem de terrassa, wifi, billar, darts. Cafè Club Les Palmeres, avinguda Capaspre, xamfrà, Diputació, Calella. Obert cada dia des de les 6 de la tarda.
Ante ese increíble, descomunal, inigualable y sabroso solomillo de Kobe de 300 gramos, tu boca no tiembla, ¿no? Dice...
Pues sí que está en su punto, oye.
Ven a Vitaldent y consigue un 20% de descuento en implantología de alta gama con corona de circonio monolítico.
A Vitaldent estem compromesos amb la teva salut bucodental i amb la de la teva família. Vitaldent, carrer Sant Jaume 383, Calella, entre els carrers Amadeu i de la Indústria. Telèfon 93 766 45 66.
Ràdio Calella Televisió. El grup multimèdia de referència de la teva ciutat.
Arribem a un quart d'onze del matí, tenim en línia a aquesta hora el portaveu del govern municipal i tinent d'alcaldia de seguretat a l'Ajuntament de Calella, Josep Torres. Senyor Torres, molt bon dia.
Molt bon dia.
Aquesta emissora ha pogut parlar amb el pare d'aquesta nena, parlem d'uns fets ocorreguts aquest passat diumenge, és una família de Pineda, però els fets van passar a Calella. Parlem d'uns fets ocorreguts diumenge, el pare ens ha explicat, ha parlat d'un noi de 18 anys que es va apropar a la seva filla, que, segons explica, li va donar dos o tres petons en contra de la seva voluntat, que li va posar la mà sota la camiseta i que li va tocar els genitals per damunt del pantaló. Aquest és, el relat que tenen vostè, senyor Torres?
Bé, nosaltres el relat que tenim, en tot cas, és el relat que ens fa la policia local, que és el que pren l'informe i és la que actua en un primer moment, ja que doncs, la trucada al 112... que és la que fa el pare el dia 3, que és el diumenge, doncs activa el protocol i llavors som nosaltres, aquesta nena està amb l'àvia, per tant està a Calella, encara que sigui de Pineda, és la que fa que nosaltres anem allà i intentem esbrinar què és el que ha passat. S'acosta molt, òbviament, el que ha dit el pare. Ja saps que quan hi ha aquest tipus de coses el relat és bastant complicat i sempre hi ha apreciacions o en el moment àlgid doncs, no se sap expressar exactament el que ha passat, però sí, pràcticament podríem dir que el que es tracta és que hi ha una menor i un jove que, segons sembla, ja coneix anteriorment, doncs s'intenta proposar amb ella, li vol fer petons, fins i tot hi ha tocaments, ella es nega i llavors el noi aquest es veu que marxa quan ella es nega. Bàsicament és això.
A quina hora van passar aquests fets, regidor?
Bé, això realment va passar el dissabte, no el diumenge. Nosaltres tenim coneixement el diumenge, que és quan truca el pare, activa el 112 i llavors des de la Central d'Emergències de Catalunya ens arriba a la policia local i nosaltres hi anem, no? Però els fets són del dissabte, o sigui, és el dissabte que succeeix això cap al tard, cap a la nit.
I llavors, tard nit, a quina hora més
sí,
o menys?
Sí, devia ser cap allà a les 8, quarts de 9, una cosa així, per les notícies que tenim.
Que ja és fosc llavors, a aquesta hora.
Sí, és fosc. Realment, el que es veu que és que la noia no explica res a l'àvia i és a través d'unes amigues que és amb les que passejava aquell dia, doncs l'àvia ho sap, llavors l'àvia truca al pare i el pare ve i llavors, clar, la nena li explica i això és el diumenge quan passa i llavors és quan s'activa tot. Nosaltres, com a policia local, el que fem és l'habitual en aquests casos, com és una qüestió d'un presumpte delicte d'abús sexual, llavors el que fa la policia local és adreçar el pare als Mossos. És a dir, en un primer moment ha conegut els fets, li demanen al pare si vol interposar denúncia, el pare diu que sí, i llavors la policia local li recomana que aquesta denúncia, fins i tot l'acompanya, que aquesta denúncia la faci als Mossos. Per què? Doncs perquè en aquests casos són molt delicats, òbviament, el que s'intenta sempre és intentar ocasionar una doble victimització, és a dir, que la víctima no hagi d'explicar-se davant de la policia local i al poc temps, perquè la policia local consideri que ha d'anar a Mossos i, per tant, el protocol l'han de portar als Mossos, que també hagi d'explicar la mateixa història davant dels Mossos. Llavors, per evitar aquesta duplicitat i que la nena es pugui trobar malament tornant a explicar el tema, doncs ja directament anem a Mossos.
Em pot confirmar si els fets van passar al costat del NUI?
Sí, per aquella zona. Jo no diria exactament quina zona és, però és la part baixa, diguéssim, del Rieran dels Frares i per aquella zona, aproximadament, sí.
Parlem d'una nena de 10 anys que estava allà quan ja és fosc?
Parlem d'una nena de 10 anys que estava allà, però estava amb algunes amigues i amb alguns altres nois. I entre ells estava aquest altre noi, Es veu que aquesta noia ja té coneixences de nois que han estat al Marisol o de nois que fins i tot, en aquest cas estem parlant d'un noi que no és del Marisol, que és una cosa que jo fa la feta que hauríem d'aclarir definitivament. És a dir, el fet que es produeix és un altre menor, un menor immigrant, però que no correspon al grup que tenim al Marisol i que, bueno, ja tots penso que ja saben que fa aproximadament un mes va marxar a la meitat del grup i avui, justament avui, marxa a l'altra meitat del grup. Per tant, a partir d'aquesta tarda, diguéssim, a Calella ja no tindrem aquest grup de nois que estaven al Marisol. Però descartem, perquè s'ha de descartar, perquè la policia ho descarta, perquè el noi aquest és un noi escapuït d'un centre de Barcelona que corre per aquí, es veu, de tant en tant, que es coneixien, i que, per tant, la gent que tenim, el grup que tenim, doncs no ha produït cap fet, ni ja saps que hem tingut com molts problemes, no? Sobretot al principi d'estar aquí, les xarxes socials, bueno, van dir bestieses, i després, al llarg de l'estiu, que ha sigut un estiu complicat, perquè ha sigut un estiu complicat, especialment pels veïns que tocaven al costat de l'hotel, això ja ho he dit més d'una vegada, ho han patit, però nosaltres amb ells només hem tingut problemes de convivència. Mm-hmm. Per tant, no hem tingut ni agressions, ni estirades de robatoris, ni hem tingut qualsevol tipus d'agressió sexual. I ara, curiosament, quan marxen, avui que marxen, doncs des d'ahir doncs, tenim una altra vegada el xup-xup de les xarxes, conforme són ells, no són ells, no per res, o sigui, en honor a la veritat, m'entens?
Senyor Torres, vostès parlen d'un menor, però el pare, segons ha explicat en aquesta emissora, parla d'un noi major de 18 anys.
Bueno, no sé d'on té la informació del pare. Jo l'única informació que tinc és a través de la policia, i la policia el que sí, que quan es veu que aquest jove doncs es va lliurar ell mateix a la policia el dilluns, a la nit, i llavors la policia el que ha fet és el que, diguéssim, és més que lògic, ha de comprovar si aquest noi és menor o és major d'edat. Llavors això es comprova amb una prova que és la del canell, i aquesta prova li han fet a aquest noi. Llavors la prova dona que és un menor. Vaja, jo, és informació policial, no és que jo m'ho sembli. Així.
Parlem d'un noi escapolit, diu vostè, d'un centre de menors de Barcelona que corre per aquí, per Calella. És un d'aquests 12 nois que, com informàvem aquesta setmana que els mitjans malviuen pels carrers de la ciutat?
Diríem que no. A priori diríem que no, però tampoc tenim més aquesta informació, no ho sabem. Com tampoc sabem que realment hi hagi 12 nanos d'aquestes característiques, majors d'edat segurament, que estiguin pululant per Calella i que siguin del centre Marisol, per exemple, o d'un altre centre de les Rodalies. No ho sabem. O sigui, nosaltres, oficialment, ens consta 3 d'aquests nanos, no 12. Això serà una qüestió que nosaltres, ara que el centre ha marxat, o està marxant avui, doncs haurem d'estar a sobre. És a dir, nosaltres haurem ara de veure quins nens d'aquests que ens havien vingut o bé amb el centre o que venen d'altres llocs, doncs ens queden a la ciutat, perquè això és una cosa que sí que pot convertir-se en un problema i ho hem de controlar.
En quin moment s'entrega aquest noi a la policia i quin és el relat? Què és el que ell explica i per què s'entrega?
No, ell s'entrega el dilluns a la nit. Suposo que això és una suposició personal, que se n'adona doncs, que la cosa ha anat a més, sobretot a xarxes, perquè són nens que estan connectats, vull dir que un jove avui en dia tots estan connectats a les xarxes. Suposo que va per aquí, no ho sé, ho ignoro. Com tampoc sé si aquest jove fa una explicació diferent o no, perquè això és una cosa que a partir de tot això que t'he explicat, que és on ha actuat la nostra policia, doncs ara comença a actuar Mossos d'Esquadra. Clar, la informació nostra amb Mossos d'Esquadra a nivell policial estrictament professional sí que es dona, però quan ells fan càrrec d'una investigació ells la porten dintre del seu àmbit. Nosaltres aquí no hi entrem. En tot cas, si els Mossos en fan algun requeriment, nosaltres intentem complementar-lo i ja està. Per tant, en el moment, suposo, que els Mossos hagin completat la investigació, donaran informació sobre aquesta investigació.
El noi s'entrega a la policia local o a Mossos?
No, a la policia, a Mossos, a Mossos, a la policia local no.
En quina situació es troba el presumpte abusador ara mateix?
Doncs en aquest moment exactament tampoc t'ho podria dir. Sé que aquest noi, aquest jove, doncs quan es lliura a la policia el que fa als Mossos el que fa és portar-lo a la Fiscalia de Menors, i aquí el que no, ja, ja se'm desconec si la fiscalia doncs el manté detingut o si la fiscalia l'ha portat al centre de referència que tenia, naturalment, havent-li doncs pres totes les dades i havent obligat a estar localitzat. Però no, ho ignoro exactament quina és la situació actual.
No li
ho he
consta...
preguntat. No, no, no em costa, perquè ho he preguntat i no m'han sapigut exactament dir el què.
Anava a dir, no li costa que estigui en llibertat vigilada.
No em consta. El que passa és que jo diria, per com funciona normalment això, diria que en aquests moments aquest jove s'ha lliurat de manera voluntària, ha anat a fiscalia, la fiscalia li ha pres, diguéssim, tota la informació, li ha fet la declaració. La lògica em diu que aquest noi deu estar al centre de referència i vigilat.
I quin és el centre de referència, Marisol?
No ho sé, és un de Barcelona. No, Marisol no, és un centre de Barcelona. No sabem exactament quin és. Uh-huh. No sabem. Marisol, en principi, ho he dit abans i ho torno a repetir ara, amb en honor a la veritat hem de dir no tenen cap relació i, per tant, seria injust que justament avui, quan marxen, doncs encara marxin. Ja vam començar amb algun problema, que marxin amb problemes similars, perquè les xarxes són terribles. Jo no sé si vosaltres heu fet una ullada al que diuen alguna de les xarxes.
Ara ho comentarem, regidor. Li volia preguntar, vostès han anunciat que es pensen presentar com a acusació particular?
Sí, efectivament, és que l'Ajuntament de Calella, sempre que hi ha hagut algun tipus de delicte que tingui a veure amb l'àmbit sexual, que hi hagi una persona que sigui víctima d'algun abús o d'alguna violació, sempre s'ha posat al costat de la víctima, com no pot ser d'altra manera. És a dir, nosaltres aquí estem al costat de la víctima i, a més, doncs ens personarem com a acusació particular quan es faci el judici, davant d'aquests fets. És que no podem fer una altra cosa, Igual, de la mateixa manera que t'he de dir que nosaltres ens hem posat a disposició del pare. O sigui, hem trucat al pare, li hem ofert la nostra ajuda, li hem dit que, bueno, que clar, òbviament nosaltres, entre les dues bandes, entre la víctima i l'agressor, que després del delicte doncs ja serà el jutge el que l'estipuli i digui exactament què és el que ha passat, però nosaltres en un principi estem al costat de la víctima. També he de dir, malauradament, doncs que el pare ha rebutjat aquesta ajuda nostra. Cap problema, perquè a més considero que són uns moments molt complicats per a la família. I s'entén, no? Vull dir, des del punt de vista humà s'entén que, bueno, pues estigui enfadat, que pensin que haurien de fer més coses, que no ho sé, Però en tot cas, nosaltres hem deixat la porta oberta des de la policia local, des de mediació, hem deixat la porta oberta que en el moment que aquest pare doncs necessiti la nostra ajuda, doncs es tindrà al costat.
Vostè, com a màxim responsable de la seguretat de Calella, ha anat a trobar el pare?
Nosaltres l'hem trucat. O sigui, nosaltres el que hem fet és posar en contactes amb ells, perquè la intenció inicial era oferir tota l'ajuda possible dintre de... Encara que no és un ciutadà de Calella, però és igual. Vull dir, els successos van passar aquí a Calella i, a més, és un veí de Pineda. Sí. Per tant, nosaltres oferir la mano oberta per intentar ajudar-lo. I la idea era, doncs, ens trobem, fem una sentada amb el pare, amb els comandaments de la policia local, amb la gent que tenim de mediació, i a partir d'aquí articulem què podem nosaltres fer per ell, no? Ja t'he dit, ho ha rebutjat, ho entenem, que els moments poden ser...
Per què ho ha rebutjat? Per què?
Bueno, doncs, jo fa la veritat que ell té una visió que segurament podríem haver fet més coses o podríem haver-nos posat al costat de la víctima des del primer moment de manera, diguéssim, sense cap fissura. Clar, la policia, per exemple, quan es troba un cas d'aquest, actua de manera professional. Dic que actua de manera professional vol dir que fa preguntes. Llavors, podria alguna de les preguntes que se li va fer a la nena, el pare no li va acabar d'agradar. Però és que és la feina de la policia. La feina de la policia és aclarir els fets, no?, per poder després actuar en conseqüència. Bé, per nosaltres no és cap problema. O sigui, nosaltres, cap problema en sentit de dir, nosaltres entenem que el pare pugui estar enfadat o que el pare pugui, en aquests moments, anímicament, no es trobi tranquil i que s'ho pensi. Si s'ho repensa, nosaltres continuem a estar oberts a col·laborar amb ell.
Un pare que ha sigut molt contundent a través de les xarxes socials.
Sí, jo crec que les xarxes socials, com deia abans, són bastant terribles. Jo moltes vegades sempre dic que la paraula, tu i jo estem parlant, no? Les paraules, quan parlem, doncs li donem fins i tot a aquella entonació, la forma de dir, podem recular... En canvi, quan escrius un missatge, i segons quin tipus de missatge, és molt dur. La paraula escrita és molt dura. I a més, si dintre de la paraula escrita hi ha la mala fe d'alguns usuaris de les xarxes socials que aprofiten aquests fets puntuals per intoxicar notícies falses i crear una situació d'alarma social, perquè són coses que, clar, la gent és normal que s'espanti quan passen aquestes coses, no? Doncs és una pena que funcionem d'aquesta manera. Jo crec que hem d'anar sempre a intentar anar darrere de la veritat. O sigui, no podem inventar coses perquè les xarxes han inventat coses. I, bueno, no diguem, doncs, la quantitat de falsetats, la quantitat d'insults intolerables que ha patit l'alcaldessa Montserrat Candini.
Aquí vull anar. Pensen en prendre alguna acció, tinent d'alcaldia?
Bé, això, l'alcaldessa en aquests moments, malauradament, dic per la situació, perquè quan estàs aquí doncs, pots controlar més de primera mà, però està fora, està en una fira, representant, òbviament, a Calella, en una fira de turisme, amb els tècnics de turisme. Llavors, estem en continu contacte, ella va donant instruccions, nosaltres intentem tirar endavant el problema de la millor manera, però, clar, si ella estigués aquí seria millor, no?, per poder de primera mà poder actuar. De totes maneres, clar, és increïble, absolutament increïble el que es diu a les xarxes. Vull dir, qualsevol calellenc o calellenca que s'ho miri i s'ho pensi una mica, bueno, des de dir que rebrà un tant per cent de l'hotel Marisol i coses d'aquestes quan ni els nanos tenen res a veure, i això és una absoluta falsedat. S'ha parlat de dues violacions amb un grup de marroquins. Bueno, això són ganes de fer mal. Són ganes de fer mal. Jo crec que les coses s'han d'explicar tal com són. Si una persona, la que sigui, en aquest cas aquest jove menor que s'ha volgut passar amb aquesta nena, doncs si li ha de caure la justícia sobre, ja ha de caure i ja està. Vull dir que això no hi ha cap problema. Ara, el que no podem és crear doncs, aquest tipus d'alarmes socials que no ajuden a ningú.
Alguna cosa més, regidor?
No, jo per la meva part poder tornar a repetir el que he dit, perquè jo crec que ha de quedar molt clar que nosaltres condemnem absolutament aquests fets i que, a més, està claríssim que estem al costat de la víctima. Estem al costat de la víctima i volem també estar al costat de la veritat. És a dir, que volem que les coses siguin el que van ser, que s'acosti el més possible a la realitat perquè tothom puguem actuar amb el cap fred i que cada un pagui el que li toca i ja està.
Senyor Torres, gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.cat.
InLingua. Cursos totalment subvencionats per a treballadors de tots els sectors, autònoms i fixes discontinus. Cursos subvencionats al 100%. Anglès A1.B. Inici 5 de novembre. Anglès B1.A. Inici 2 de desembre. Ofimàtica bàsica. Inici 18 de novembre. Comptabilitat. Inici 10 de desembre. Photoshop. Inici 4 de febrer. InLingua. Cursos totalment gratuïts, places limitades. Informeu-vos-en ara mateix dels dies i horaris de cada curs. InLingua, carrer Bruguera 275, Calella. I al web inlinguacalella.es. InLingua, cursos totalment gratuïts.
Amb el suport de...
Generalitat de Catalunya, Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.
Pime Coneixement i Ministeri d'Empleo i Seguretat Social.
Ràdio Calella.
Segueix-nos, comparteix.
facebook.com/radiocalella.
@radiocalellatv. Participa.
radiocalella.cat.
Interactua amb nosaltres. Radio Calella. Textos, àudios, 107.9. Fotos, vídeos.
Radio Calella Televisió. El grup multimèdia de referència de la teva ciutat.
Doncs ja som aquí al nostre, als nostres estudis, amb les càmeres engegades. Avui rebem a la gent de TIAM, a la Maria Arellano. Què tal, Maria?
Bon dia.
I a la Gemma Alarcón. Què tal,
Hola,
Gemma?
Bon dia.
Veniu a fer una crida.
Sí.
Explica'ns.
Bueno, l'entitat... anem creixent, i com que anem creixent, doncs, bueno, ara s'agradaria, jo sé que, a veure, sobretot aquí, no?, aquesta comarca, que n'hi ha dos centres hospitalaris, nosaltres estem oferint el que és l'esport adaptat, no? I dintre de l'esport adaptat, doncs, agradaria créixer una mica més, que és cada vegada en el que més l'entitat es estem especialitzant, val? I es agradaria, bueno, que hi haguessin nois i noies amb algun tipus de discapacitat, paràlisi cerebral o dany cerebral adquirit, fins als 35-36 anys poden entrar dintre de l'equip de futbol, per exemple. I l'altre és en el tema de natació adaptada, que també portem al projecte.
Teràpia aquàtica, no?
Sí, no? Bueno, que a vegades és més competició, eh? Sí, sí? Que hi ha la teràpia aquàtica.
Esteu molt competitius.
Però sí que després hi ha dos grups molt una mica diferenciats, no? Un és el que és la teràpia aquàtica, que realment el que necessiten aquests nois i noies és nedar.
Sí.
Dintre de tot això, si algú necessita un suport de voluntariat, accedim a l'aigua amb ells. Però, bueno, nosaltres és una cosa el que és la natació adaptada i una altra cosa és el que és la hipoteràpia, que és un altre tema i que avui no m'ho voldré estendre molt, no? Llavors, doncs, bueno, és això. I després els altres nois i noies que poden accedir dintre de l'equip, que, bueno, doncs, són amb una discapacitat intel·lectual, també poden tenir un TDAH, i és per formar la lliga que nosaltres ara estem dient, lliga de la Fundació FEDEMAR. Ja són 15 equips que estem participant en aquesta lliga, anem creixent. Suposo que l'any que ve hi ha més demanda, aquest any ha sigut una mica doncs, així, no? Hem iniciat tot això, és un projecte molt, molt nou, però el més important és que els nois i noies juguin a el que més els agrada, que és el futbol.
Clar. Parlem de l'Associació de Discapacitats del Maresme.
Exacte.
Eh? Gemma, tu quin és el paper que fas?
Jo sóc la vicepresidenta.
Molt bé. I teniu molts nanos ara mateix?
Pues tenim a natació tenim uns 15 i a futbol uns 20 o molts, no? Ja, és que...
Sobre 20.
20-25.
De
promoció més, i els...
I aquesta crida que feu, perquè no tots els nanos que tenen algun trastorn, alguna discapacitat, venen a DIAM?
Bueno, suposo que, a vegades no són els nois, igual els nois noies sí que volen venir
a
gaudir,
no?
Però clar, sí que és veritat que moltes vegades necessiten el suport de la família. I a vegades pues, potser és la barrera que una mica més es trobem, no? Perquè clar, al final hi ha uns entrenaments... Aquests entrenaments s'han d'intentar assistir per poder fer...
Ara veiem algunes imatges, no?, que ens passa el nostre realitzador, el Jaume.
Sí, això és quan la Lliga Nacional Espanyola, que es va organitzar aquí a Pineda...
A Can Xauvet.
Exactament, a Can Xauvet. Bueno, que ja portem uns quants anys competint i, bueno, els nois sempre estan superil·lusionats.
Clar, perquè per ells això de fer esport i d'anar a fer una competició... Home.
Sí, és veritat que són molt de viatges... És veritat que genera unes despeses. Bueno, també és una mica que ja aprofito ara aquí perquè si alguna empresa o algú vol patrocinar-nos, perquè la veritat és que independentment de les subvencions dels ajuntaments pues, i de la recaptació que recollim TAPS, sincerament, pues, bueno, pues no tenim cap...
No arribeu, no?
No arribem, no tenim patrocinadors, les famílies s'han de portar... Bueno, ja si alguna empresa vol, nosaltres, pues, encantats.
Perquè en aquesta lliga aneu per aquí per l'Almaresme o més enllà, també?
No, més enllà.
Quan és de més enllà?
Bueno, la Lliga Nacional, que és la nacional, hem viatjat a Extremadura, viatgem a Madrid, hem viatjat a Màlaga, hem viatjat a València, hem viatjat a Alacant. Aquest any anirem a Eibar, perquè hi ha un equip del País Basc, que és l'Eibar. Potser hi ha un altre equip, que és de la Rioja, que també s'afegirà a aquesta lliga i se van afegint.
I aquests viatges són d'anar i fer el partit o
no.
Aprofiteu per estar-hi un parell de dies?
No, aquests viatges el que s'aprofita és que estem un cap de setmana.
Clar,
moltes vegades marxem el divendres i tornem el diumenge. Tant punt acabem el partit, nosaltres ja tornem, l'equip ja torna.
Clar, i tot això ho sofregueu de la vostra butxaca?
Algunes sí, les famílies ho posen de la seva butxaca, és el que te comento, a través de les subvencions nosaltres també hi apliquem a les famílies i després pues, bueno, és la recaptació de taps que se distribueix de l'entrada que n'hi ha, se divideix sempre en tots els projectes a parts iguals, pues, a l'igual amb un projecte pues, un mes li han tocat per exemple 400, a l'altre li han tocat un altre 400... Sí, sí. I anem en sortint així. Després, a l'altra lliga, que és la competició de lliga absoluta catalana o de promoció, sí que és arreu de Catalunya. Podem anar a Esplugues. De fet, aquest cap de setmana es toca jugar a Esplugues, es toca anar a Viladecavalls, juguem a Girona, juguem aquí a Pineda també, l'any passat vam jugar a Calella... Bueno, això és la catalana, això ja és a més a nivell territorial. I el que és la lliga aquesta, la nova lliga, la que estem fent una crida també, és a nivell també territorial. Anem a Sitges, anem a Arenys...
Vaja, que us passeu el dia amunt i avall, no?
Sí.
I quina edat tenen aquests nanos?
Estan entre els 8, sí. No? Sí, els més. 8 fins als 24, 25.
Perquè aquí ja diem quin ventall d'edat...
Per iniciar-se en l'esport... realment han de tenir 6 anys, que ja es pot federar, dels 6, inclús hi ha algun deportista que nosaltres veiem amb uns altres equips que tenen hasta 40 i pico.
Vosaltres esteu físicament a Pineda?
La seu està allà.
I aleshores els entrenaments que els feu a Can Xauvet?
Els entrenaments els fem el divendres, fem un entrenament de futbol a Can Xauvet, de les 18:30 a 8, més o menys. Els dissabtes al matí de les 11 del matí a les 2 de la tarda, que ho fem a Can Feliu de Manola.
Tenim... Sí, que també és Pineda, eh?
Sí, tenen allà cedit allà, un camp de futbol.
A la vora del parc de bombers,
exacte.
No?
Exacte. Els entrenaments de natació es fan el dilluns al vespre de 7:15 a 9, dilluns i dimecres, dimarts i dijous de les... Sí, 18:30 a 8, dissabte al matí, que és el grup de les més petitones, és de les 10 del matí a les 11 del matí. Són els nostres horaris que
tenim. I aquelles persones que ens estiguin veient i escoltant i que estiguin interessades, què han de fer?
Pues es poden adreçar per via e-mail amb un correu de l'entitat, que se li dona resposta, o també poden trucar per telèfon. És un contacte. Un altre contacte que nosaltres tenim i que són els nostres companys, si algú coneix alguna persona que està jugant amb el Racing, pues, escolta...
Sí, mira, l'altre dia van ser aquí a la ciutat, justament. Vale. Sí, sí.
Doncs amb en Víctor, amb en Pol, qualsevol persona, escolta, que jo tinc un nano, una noia i vol venir, passeu-me el telèfon d'alguns de la gent de Diam i ho fem perquè... Bueno.
Això us volia preguntar, és només per nens? O també hi ha equips femenins? O juguen barrejats?
No, barrejats. En esport adaptat sempre és barrejat. Sempre. És més, les noies que tenim, perquè hi ha dues noies que juguen amb nosaltres, les dues estan amb la selecció catalana, perquè després la federació també la selecciona. I les dues noies que tenim està a la selecció catalana. De fet, la selecció catalana està una mica promovent tot el que és l'esport femení en dany cerebral i paràlisi cerebral perquè necessiten jugadores. Aquest any passant, les dues noies, bueno, per això ja és una altra cosa, vam estar a Holanda, que van estar a fer un estatge. I llavors, les nois i noies que es puguin també, després són convocats per la catalana o per la nacional, també.
I esteu, els jugadors i jugadores estan tots federats?
Sí, tots estan federats. Sempre és important. El jugador o jugadora que no pugui estar federat per algun motiu, el que està és assegurat amb una assegurança que l'entitat té que és nominal aquella persona.
Molt bé.
Això ho tinc, de religió.
Clar, clar, clar. Voleu fer una crida per acabar ja, aquelles persones que us veuen i us escolten?
Bueno, que animeu-se, veniu a provar, doneu-se aquesta oportunitat de venir a veure què és l'esport adaptat, tindreu cabuda amb nosaltres... I després decidiu. Sempre pot venir qualsevol persona, des dels 6 anys en endavant, pot venir a provar i veure què és tot aquest món, moltes vegades desconegut, malauradament és desconegut, o l'esport adaptat, i bueno, participar dintre, a més, dintre de lo que és un equip, no? La pertanyença amb un equip. I, a més, molts, el que al final són, acaben fent amistats.
Bueno, i segurament col·laborant molt amb tot el que feu a Diam, que, sí, que no és poca cosa, no?
Sí, clar, ja, a la que pertanyen així, doncs ells cada vegada... Pensa que nosaltres tenim esportistes que volen estar amb nosaltres i que se desplacen una mica des de juny, perquè en la seva zona no en tenen. I clar, això per nosaltres també és un goig, és un plaer. I al final, quan són desplaçaments una mica llarg, però dius, ostres, que bé, no?, que s'hagin triat.
El que és trist és que no hi hagi una cosa d'aquestes a cada comarca, no?, o unes quantes, no?
Bueno, la veritat és que...
I que la gent s'hagi de desplaçar, no?
Sí, perquè, bueno, jo m'ho miro sempre una mica així, no? Jo crec que afortunadament, pues no hi ha tanta gent que té una paràlisi o que no pateix un dany cerebral o que afortunadament tampoc té una discapacitat intel·lectual, perquè viure i conviure amb la discapacitat en aquest món que encara no hem acabat d'avançar, a vegades és complicat. I bueno, s'ha de donar una mica la mà a tota aquella gent que ho vol intentar i fer, perquè, bueno, és obrir portes a les famílies.
De totes maneres, i vosaltres ho sabeu molt millor que ningú, només que n'hi hagi un, té tot el dret del món a tenir tots els serveis.
Jo penso que sí. Jo et diré una cosa, o sigui, nosaltres som a Diam, i fa molt d'anys, amb l'equip de Racing, que tenim un conveni firmat, vale? Són gent molt jove i es van donar la mà. Llavors, en aquell moment eren molt poquets i pensa que els nostres nois i noies fan entrenaments amb els equips ordinaris. Amb la qual cosa, aquí és una feina que estem fent...
Un esport inclusiu, totalment, no?
Exactament, clar, no? Clar. És el més important.
Barrejar-los, tots,
exactament,
no?
Que a l'hora de competir és veritat que les federacions funcionen com funcionen i que no hauria de ser així.
Bueno, i segurament perquè les capacitats són diferents.
Són diferents,
no?
Però bueno... Crec que de mica en mica s'han d'intentar també les federacions trencar aquestes barreres, perquè si una persona, aunque tingui una discapacitat, té la capacitat d'estar dintre d'un equip ordinari, per què no?
Quants nanos, nens i nenes us farien falta en aquests moments per acabar de complementar tots els equips que teniu?
Bueno, pues, sincerament, pues, si s'afegissin 10 nanos més, seria ideal.
Nens i nenes, nens, eh?
Nens i nenes, sempre, eh? Sempre.
Doncs va, fem aquesta crida.
O persones adultes.
També.
És clar,
adultes fins a...?
Bueno, com aquell que diu, fins al seu cos...
Fins que el cuerpo aguante.
I ja no? està. Clar, és que igual pot haver-hi una persona amb 35, 40 anys...
Clar, sí, sí.
Que a més es veu en la capacitat i pot, i per què no? I per què no? Vull dir, al final és una persona jove encara. No és... És la diferència entre els equips ordinaris i l'esport adaptat, que no anem per edat. O sigui, pot trobar-te amb un equip un nano de 15 anys i tenir un company... Que
en digui 30,
no? Exactament. Exacte, sí, l'important és que el més adult està una mica ajudant a fomentar i a estirar el més jove, perquè un ja té una experiència i l'altre està aprenent. Llavors és el que diem sempre, no? Els uns aprenen dels altres.
Doncs queda fet aquesta crida. Maria i Gemma, gràcies per haver vingut.
Vale,
gràcies. Si hi ha novetats, ens ho feu saber.
Exacte.
Fem una pausa i parlem de pressupostos participatius, de la primera de les propostes que rebem aquí a la ciutat, que és un jardí vertical.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.cat.
Xacolia Euskal Taverna. Especialitat en pinxos d'autèntica recepta basca. I atenció al nou horari i a les noves propostes culinàries per aquesta tardor. Des del 12 d'octubre, dijous i divendres, obert a partir de les 8 del vespre. Dissabtes i diumenges, obert des del migdia, amb menú de plats bascos. El menú de plats bascos, la nova proposta de Xacolí a Euskal Taverna. Carrer Creus 6, Calella. Informació i reserves al 626 04 77 20. També ens trobareu al Facebook.
arribat! Fes-ho ara i sense excuses, perquè a CICE t'oferim noves classes per a posar-t'ho fàcil. CICE, el teu gimnàs al centre de Calella. Tot el que t'oferim a CICE no t'ho podem explicar en aquest anunci, però segur que tenim allò que t'interessa, ja sigui per esport, salut, diversió, manteniment... Vine i coneix les nostres instal·lacions i el millor equip professional que posem al teu servei. Troba la teva activitat a CICE. Noves classes, carrer Batlle 3840, Calella.
Like a tidal wave, are you feeling me? Or is the music too blue?
Ràdio Calella Televisió. A Facebook, clic que m'agrada i comparteix els continguts de facebook.com/Ràdio Calella.
Doncs tornem a ser en directe aquí als nostres estudis. Avui per parlar d'un primer pressupost participatiu, que és un jardí vertical. És la proposta de la Conchi, Conchi Morales, sí. Que tal, Conchi, i del Jordi Escolano,
bueno,
que és el seu company.
Més que res de la Conchi.
Bueno, però alguna cosa, alguna... Bueno, segur que en algun moment t'ha consultat alguna cosa, Jordi.
Sí, bueno, escriu una miqueta.
Molt però... bé, un jardí vertical. A veure, explica'ns on te'l situes i què és un jardí vertical.
Hola, bon dia. Soc Conchi, com ha dit la Sònia. Sí. Visc aquí a Calella fa 8 anys. I el jardí vertical, pues, quan he viatjat a algun lloc, l'he vist i m'he quedat molt sorpresa de la imatge que té i lo bonic que és.
Sí.
Llavors, pues, he pensat, ui, això a Calella quedaria estupendo.
I on te'l situes, exactament?
Jo el situo al carrer Ansel Clavé, entre la parada de taxis i el pas a nivell del tren.
Mira, fem una cosa, Jaume, jo no sé si... És que no veig el monitor, no sé si podem... No veig el monitor, eh? No sé si ho esteu enfocant o no. A veure si podem... A veure, sí? Es veu bé? Es veu bé? És una miqueta això, no?
Sí, aquest és una foto que al pressupost de l'empresa que he demanat, sí? Tenien en un puesto i la vaig veure i vaig pensar que era molt semblant.
Anava a dir, perquè això no és Calella.
No.
Dic, aquesta zona no la tenim.
No, és del País Basc.
Molt bé, molt bé. I la situes, dius, a tocar de la Renfe.
Sí, vull dir, el mur que separa la Renfe, la carrera Sant Clavé, abans de l'estació de tren.
Sí.
Entre, quan acaba la parada de taxis.
Sí.
Val. Entre la parada de taxis i el mur aquest que n'hi ha llarg que arriba al pas a nivell.
Ah, d'acord.
Del tren.
Val.
I, bueno, doncs consisteix en posar tot aquest mur, que ara està molt desastre, vull dir, posar plantes estil mural. Vull dir, crea una imatge, vull dir, molt sorprendent, perquè és molt natural, vegetació, i l'impacte que fa ambiental, doncs, és molt bonic.
Clar, tu parles d'avantatges, no només de la bellesa,
sí,
sinó que té també uns avantatges mediambientals molt bons,
molt,
no?
Vull dir, depura l'aire, el soroll l'amortigua, la calor a l'estiu, que quan passes per allà fa molta calor, vull dir, es nota, pues, una frescura i te sents molt bé quan passes per aquell. És que, és com un canal del carrer. Vull dir, jo faig un símil, imagina que vas per el desert i trobes un oasis.
Sí.
Vull dir, i això, pues, és la mateixa sensació, vull dir, és molt bonic, vull dir,
bueno, imagina
tot
plantes,
de plantes.
Les plantes són maques sempre, sí, no? Sempre ho envelleixen tot,
no? Jo
t'he
dit, la sensació que m'ha donat a mi quan jo he vist aquest mural o aquest, no sé, paret, és una sensació de sorpresa, de...
Acosta't una miqueta més, Conchi. Sí. Ah, aquí.
és una sensació de sorpresa, de, vull dir, que te quedes molt, molt, vull dir, tot és bo el que veus quan veus aquesta imatge.
I quin tipus de plantes i situaries?
Bueno, si ho fa l'empresa que té la patent i va per
rec... Em sembla que em demanen que et tiris una miqueta cap allà. Sí, aquí mateix. Ara. Molt bé, gràcies. Ara mateix.
L'empresa que he demanat el pressupost, que és Jardins Paisajísticos, vull dir, m'ha dit que és ho posen a la paret, ocupa 3 centímetres d'ample la instal·lació, vull dir, fan un galvanitzat de ferro, ho enganxen amb unes jardineres que van amb aigua, va a través d'ordenador, vull dir, tot és automàtic.
El rec és, deu ser automàtic.
El rec automàtic. I vull dir, en comptes de tindre terra, vull dir, amb aigua abonada.
Però quin tipus de planta? És una planta, planta resistent, pot ser, no?
Sí, normalment és autòctona, o vull dir, algo que vegin que és apropiat per a cada lloc. Vull dir, si consideren que la farigola va bé, per dir alguna cosa, posaran farigola. Però no és una planta solament, és com un mural de moltes plantes fent dibuixos, fent, no sé, imagina't un mural de pintura, però amb plantes.
I aquest pressupost, amb quins diners més o menys el podríem fer?
Sí, jo vaig demanar pressupost i el pressupost són 40.000 més IVA, que són uns 50.000 euros. Vull dir, jo vaig demanar per tota la paret, que són 126 metres quadrats, més o menys, i van dir que això, pues, a més, en garantia de 3 mesos, i la instal·lació i tot, serien aquests diners.
Ho vas demanar amb una empresa d'aquí de Calella?
Sí, sí. No, l'empresa, no? Jo me vaig ficar a l'ordenador i vaig mirar, a veure, empreses que fan jardins paisajísticos.
Perquè, clar, són empreses
que tenen el sistema patentat.
Ah, val.
Vull dir, no és una empresa qualsevol, vull dir, aquesta empresa està especialitzada, vull dir, ha fet feina a tot el món.
I on està situada aquesta empresa?
A Alicant.
A Alicant.
Vull dir, no sé, ja t'hi dic, per mi tots són avantatges. A part de que dono una categoria a Calella, a aquest carrer, perquè clar, és una entrada també de gent, de turistes que va a l'estació. Vull dir, per mi, ja t'hi dic, jo ho trobo tot bonic.
I el Jordi què diu?
A mi m'ha començat bastant bé. Vull dir, sí. A més, és bona idea el fet de tindre un plantes a una paret que no que ciment pur, pues
ho veig. No, clar, les avantatges de
llavors
les plantes
està molt bé. Ves, no sé, bueno, suposo que el contrast d'unes plantes amb les altres, com diu ella, i llavors pot estar maco. Ja. I després el manteniment, m'ha comentat també que també té una durabilitat molt exagerada, que no és una... que les, el jardí està ben cuidat, però durant 15, 20,
sí, hasta 25
anys
de garantia, em sembla que
sí?
Donen.
Bueno, que té molta durabilitat.
Una garantia, vull dir, ells, el manteniment, són 3 mesos que ho fan, més o menys.
Però si aquesta gent està a Alacant, com fan el manteniment?
Bueno, ells suposo que, clar, com tindran aquí algú que ho faci, o ensenyaran a algú a través d'ordenadors, fan, no sé, posen el sistema d'abonos...
Em vas comentar a mi que ells ensenyarien una persona d'aquí de Calella perquè portés la feina.
Sí, igual si és una empresa important, igual que tantacles a tot el país.
Suposo que ells ensenyaran a un jardiner d'aquí, a l'Ajuntament de Calella, perquè faci el treball. No sé, ja ho poden fer ells, o poden fer ells, si l'Ajuntament vol fer que faci l'empresa, o l'Ajuntament, o també ells ensenyen la persona de l'Ajuntament. Jo vaig entendre això, és que m'has explicat, no?
Vols fer una miqueta de campanya per la gent que et voti? Perquè, clar, ja això s'ha de votar.
Jo...
És la primera que ve, eh?
Ja.
Tant, aquesta setmana anirem rebent altres participatius, però perquè la gent et voti, va.
Jo vull dir que estimo a Calella i vull que Calella estigui encara més bonica. I que aquest carrer, que és ara un calaix, que fa calor, que fa soroll, i que vull que sigui agradable, però no solament per la gent que viu aquí, perquè suposadament, sinó per la gent que ve, que vingui l'impacte. A més, és vanguardista. Vull dir, no és algo que ho veus a qualsevol lloc. És algo, vull dir, que és nou. Almenys per mi, quan ho he vist per allà. I la sensació que tens de benestar, de no sé, imagina que veus un quadre molt bonic i te quedes mirant-lo, no? Pues és la mateixa sensació. Jo diria que val la pena votar. I per Calella.
Doncs ja ho sabeu, voteu el projecte de la Conchi Morales, aquest jardí vertical, per embellir aquest mur que hi ha, aquesta valla que hi ha entre l'estació del tren i el pas a nivell. Gràcies, que tingueu moltes...
Gràcies a vosaltres.
Fem una pausa a les notícies de les 11 i, com cada dia a la ciutat, farem la tertúlia que ens podeu seguir a través de la ràdio. Fins ara.
Ràdio Calella.
Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 11, us parla Pere Gilart. Els Mossos d'Esquadra han detingut una persona a Calella i han obert una investigació per un presumpte delicte d'abús sexual a una menor de 10 anys. L'Ajuntament de Calella, que va condemnar els fets ocorreguts aquest diumenge, va informar en un comunicat que el detingut és un menor fugit d'un centre de Barcelona que en un primer moment, després dels fets, va fugir i que aquest dilluns es va lliurar a la policia. L'arrestat passarà a disposició judicial en les pròximes hores. El consistori, que compareixerà com a acusació particular en l'acusació judicial, també ha informat que l'agressor i la víctima es coneixien des de feia uns mesos. Diumenge, la policia local de Calella va fer la intervenció per atendre el possible cas d'abusos sexuals a la menor arran d'una trucada del 112. A banda, l'Ajuntament també subratlla en un comunicat que, tot i que en un primer moment es va acusar directament als joves allotjats a l'hotel Marisol, aquestes persones no han intervingut en el succés. També indica que aquesta informació ha estat comunicada al grup de coordinació que es va crear quan els joves van arribar a la ciutat. Anem ara cap al Ripollès, a Sant Joan de les Abadeses. Dona llum verda, doncs, a la recta final de les obres de la Casa Ermita de Sant Antoni. L'Ajuntament ha aprovat, finalment, una adjudicació d'obres per un valor de gairebé 900.000 euros per acabar aquesta actuació. Des de la veu de Sant Joan, Isaac Muntades, bon dia.
Bon dia. L'alcalde de Sant Joan de les Abadeses de Mer, Ramon Roquer, va definir l'adjudicació del contracte d'obres de la reforma i ampliació de la Casa Ermita de Sant Antoni com el projecte més important dels últims 8 anys pel municipi. Aquesta adjudicació es va aprovar en el darrer ple del consistori per unanimitat. Cal recordar que l'Ajuntament té previst que la Casa Ermita de Sant Antoni es converteixi en un equipament d'ús turístic obert al públic en què hi haurà un restaurant i un hotel. Podem escoltar Roquer parlant sobre la importància dels tempos de les obres, que tindrien una durada d'entre 6 mesos i un any i s'haurien d'haver acabat en un termini màxim de 2 anys.
He destacat que era una inversió molt gran i molt important, que feia molts anys que no teníem la sort o el goig de poder dir que tiràvem endavant un projecte d'aquest import i sobretot doncs, poder acabar amb aquests terminis que si pot ser un any millor, però sí que acaba sent un any i mig o dos, doncs hem d'entendre que és una obra molt gran.
Paral·lelament, al consistori encara hi haurà d'invertir 518.000 euros més, uns diners que l'Ajuntament va demanar al Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya i que des de l'ENS local espera que els hi concedeixin una subvenció propera al 80% d'aquest import. L'equipament serà gestionat per la Fundació MAP de Ripoll, que fa aproximadament un any va guanyar el concurs per encarregar-se de la Casa Ermita de Sant Antoni un cop estigui en funcionament i durant els propers 30 anys.
Gràcies, Isaac, des de la veu de Sant Joan. I a Caldes de Montbui, el programa de foment de la lectura entre els infants, l'Èxit, arriba un curs més amb 43 voluntaris. La clau d'aquest programa està en treballar de forma lúdica i amena gràcies al voluntariat i la implicació de l'entorn dels infants que hi participen. Des d'Ona Codinenca, que era el Campàs.
La tasca principal del voluntari és acompanyar la lectura de l'infant i esdevenir un referent lector. Construir una bona relació basada en la confiança ajuda a conèixer els interessos de l'infant i poder fer propostes de lectura basades en què els hi agrada. Sentim l'experiència de la voluntària Carla Miron.
I bueno, jo porto 2 anys a l'Èxit i he tingut a 2 nenes
I bueno, m'ha agradat molt perquè hem fet un vincle molt maco i al final doncs acabes veient que el que tu ajudes a elles a que agafin gust per la lectura i tot, t'ajuden a tu doncs, a motivar-te a anar a les 4 i mig de l'escola. I que al final, vull dir, és molt guai perquè vas allà i acabes aprenent potser més tu que d'elles que elles. En general, de llegir és molt guai perquè hi ha un feedback molt xulo i, bueno, a mi m'ha agradat molt els 2 anys que ho he fet i aquest tercer any també vinc molt motivada.
Aquesta edició compta amb 43 voluntaris, 11 més que en l'edició anterior. Les sessions començaran la propera setmana amb el voluntariat repartit per les 4 escoles de Caldes, el Calderí, el Farell, la Montbui i l'Escola Pia.
Gràcies, Queralt. De moment ho deixem aquí, a aquesta hora. Això és tot.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.cat.
I 4, som-hi, entrem en temps de tertúlia aquí a la ciutat, avui amb la Teresa Márquez. Què tal, Teresa? Molt bon dia.
Molt bon dia a tots.
Amb el Josep Grima. Hola, Josep.
Molt bon dia, què
tal? I amb
el
Jaume Torrent. Molt bon dia. Esperàvem la Carmen Lombardero, que per ara no ha arribat. En qualsevol cas, esperarem doncs, que arribi. Anirem fent, òbviament, avui damunt la taula doncs, aquest cas, aquest presumpte cas d'assetjament sexual a aquesta nena de 10 anys a Calella.
Bé, de fet, suposo que aquí tots coincidim, un cas lamentable, un cas denunciable i un cas que doncs sembla que s'estigui resolent, s'ha detingut o
es va entregar.
Per tant, la justícia en aquest cas ha de fer la feina que li toca fer i, dit això, és que no sé cap a on en podem anar més. Vull dir, una situació molt, molt, molt lamentable i del tot denunciable.
Sí, al final és també entrem en un relat que ara també mirava tot just quan entràvem tot just...
Bueno, ara comencem diferents... a sucaripar, eh?
Sí.
En tots els canals, eh?
Clar, entrem en aquest relat que a les televisions els agrada, no? Que les televisions que més a més...
Determinades
televisions. No, està clar.
I determinats programes i determinats periodistes.
Correcte.
Periodistes o... corporativista,
sí, sí,
eh?
Periodistes o comentaristes, no? Perquè al final hi ha moltes televisions també que no treballen en periodisme, sinó que treballen opinant sobre com creuen que haurien de resoldre-se moltes coses, no? Sí, ara comença el sucapar de tot això. Un sucapà que, a més, és contraproduent en tots els aspectes perquè creen tot una alarma social sobre un tipus determinat de persones que no treuen després cap dada més, és a dir, ells es queden amb un titular, no? I d'aquest titular, de fet,
la gent se n'alimenta.
També us he de dir que hi han mitjans que no són mitjans dels que normalment estem acostumats a veure tot això, mitjans espanyols o mitjans de fora de Catalunya, o fins i tot d'aquí de Catalunya, però que ja estàvem acostumats a veure segons quin tipus de titulars, sinó que hi ha mitjans pròpiament del territori, que tenen uns titulars, realment, em sap greu dir-ho, però lamentables. Uns titulars de premsa rossa, uns titulars d'aquests dels que... Vaja, no sé si... Hi ha molta gent que segur que m'està entenent, però algun titular que a mi em bulli una miqueta la sang en segons quin titular. Hem de ser una miqueta més curosos amb la informació. Hem de tenir ben bé tota la informació que ahir es va passar, a més amb un comunicat per part de l'Ajuntament, és una informació policial, és una informació que es dona a través de la policia. Hem de regir-nos en aquella informació i no poder començar o fer titulars sensacionalistes com s'estan veient.
El que passa que hi ha alguna dada que balla, perquè nosaltres hem pogut parlar amb el pare parla d'un noi major de 18 anys i el comunicat parla d'un menor escapolit d'un centre de Barcelona. Aquí hi ha alguna dada que balla, eh? En qualsevol cas, és un individu que, òbviament, desitgem que li caigui tot el pes de la llei.
Correcte.
En tingui menys de 18 o en tingui més de 18. Però en qualsevol cas sí que és veritat que hi ha alguna dada que balla.
El problema també ve una mica per aquí, no? En el moment en què de seguida es va... Desconec, jo, perquè evidentment aquí sabem la informació que anem rebent, no? Però fixeu-vos-hi que de seguida que va haver-hi algú que va dir que això era d'un menor, de seguida ja va sortir...
El centre del Marisol.
Vinga, Calella, vinga d'allò...
Bueno, Calella, va passar Calella.
Sí, sí, però vinga referint...
De seguida va acusar el centre
de Marisol. Vinga referència amb el fet dels menes.
Sí, sí, totalment, totalment.
Llavors, clar, aquest estira i estira i estira, perquè al final no arronsa, és un estira, 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 es converteix en aquesta alarma social, i una alarma social de la qual penso que també és important que es denunciï públicament i posaria el que fes falta. En les últimes hores, en les xarxes socials, s'estan donant uns comentaris no únicament desafortunats, sinó uns comentaris de persones que, ostres...
Bueno, parles dels insults a l'alcaldessa i les amenaces, no?
Insults a l'alcaldessa, insults a persones, a menes, insults a tot el que es pugui moure, vaja, tinc un recull aquí perquè he fet una mica de recull, vull dir, insults molt greus,
bueno, són
i a més
no
desitjos.
Poden, que no es poden reproduir a través de la ràdio,
doncs,
perquè
és ben fàcil, s'agafen tots aquests insults i es denuncia.
Sí, sí, no, evidentment, evidentment. Però ja no només insults, desitjos. És a dir, la gent, hi havia comentaris que deia solo te deseo que pases lo que hemos estado pasando porque cuando cobres tu comisión de l'hotel... Però què ens hem pensat? De veritat? De veritat?
S'agafen aquestes denúncies...
És que...
El problema tot plegat és la realitat, no? És a dir, això passa en diferents àmbits i actualment a les últimes setmanes s'està donant, que és que hi ha una total impunitat en les xarxes socials.
Correcte.
I jo sóc la primera defensora de la llibertat d'expressió. Només faltaria la llibertat d'expressió per sobre de tot, però no per sobre de tots. És a dir, quan tu exerceixes la llibertat d'expressió, l'exerceixes davant un respecte, o com a mínim, una certa educació. Si tu et dediques a insultar, doncs has de saber que quan insultes potser estàs posant en marxa una maquinària de la qual te n'has de fer responsable. Perquè darrere d'una pantalla un és molt valent. Algú, no fa pas tant, que vaig entrevistar una criminòloga i em va dir, diu, te faries creus la gent que davant d'una pantalla és valenta, pot dir absolutament tot el que li surti al nas, però davant d'una persona calla. Doncs no, si ets valent per insultar, també ets valent per afrontar que aquell insult tingui conseqüències.
Això té conseqüències legals,
i a més a més moltes vegades ho fan a darrere.
Hauríem de tenir conseqüències legals, perquè moltes vegades la gent que rep l'insult, sigui en aquest cas l'alcaldessa, però en qualsevol cas, entre dues persones que no tinguin un càrrec polític o un càrrec públic, això queda amb res. Per què? Doncs no li donen més importància, o aquestes coses s'obliden. No. Tots els teus actes tenen conseqüències i un d'ells és que si tu ets valent per insultar, tu ets valent per rebre les conseqüències d'aquest insult. Perquè si no, escolta'm, tornem a la selva i ens tornem una miqueta menys civilitzats. I tota aquesta sensació i aquest ambient i aquesta escenificació, tot això ve a partir d'una certa lleugeresa a través tant dels mitjans de comunicació, de personatges públics que veuen que amb total impunitat poden dir el que vulguin a través d'uns altaveus tan importants com són la televisió, com són la ràdio, com són els mitjans, com són les xarxes socials, sense que passi absolutament res.
Deixa'm que doni la benvinguda a la Carmen Lombardero. Bon dia, Carmen.
Bon dia, disculpeu.
No passa res. Carmen, em sembla que haurem...
He tingut un altre volt pel camí i he arribat una mica tard.
Em sembla que... Sí, Josep, gràcies. Digue'm, Jaume, mentre li canviem el micro, gràcies, Josep Grima, gràcies. A veure si la sentim ara. Ai, Déu meu. Ara ho arreglo. No, és un tema... És un tema...
Tècnic.
És un tema tècnic, no. Ah, sí? No, ja els pots anar provant tots.
No en tenim més de micros,
No passa res. Jaume Torrent, em pots donar la teva opinió al respecte?
No, jo estic d'acord amb el que han dit. A més, vull dir que el mal, un dels mal que el més perjudicat, ja ho sabem, és el que rep aquestes aberracions, que perquè per mi són, no es poden passar, però aquí el mal, un dels mals és que després ella, el perjudicat és el poble, la ciutat on s'ha passat això, perquè el que diem, diuen més del que han de dir. Però jo per mi ve més damunt. Vull dir, per mi, que si els jutges, les lleis estiguessin adequades i no es fes tant ressò, perquè quedarà, vull dir, el delinqüent quedarà res, no faran res, vull dir, aquí és el mal.
Li hem preguntat aquest matí al regidor, que hem parlat amb el regidor Torres, i ell no tenia tota la informació. Tenim alguna informació nosaltres, extraoficial, que sembla que estigués en llibertat, sota vigilància.
Igual.
Però és un tema que el regidor Torres no ens ha pogut confirmar.
Hem vist coses més grosses, com tot això de les manades i tot això, sí, i això també dona una mica de peu a aquesta canalla, o ja és grans, aquests delinqüents, pues, que quan fan aquestes coses ja pensen amb la immunitat de que...
Sí, que no els passarà res.
No farà res. I aquí hauria de caure la mà. El que passa és que jo veig aquests jutges, que hi ha una classe de jutges que, entre cometes, no es pot comparar perquè és molt diferent, com amb els àrbits de futbol. Vull dir, s'equivoquen, fan el que a ells els sembla que té... i no hi ha ningú que els hi pari.
No.
Perquè són persones i es poden equivocar.
Qui jutja els jutges?
Ara, es poden equivocar volent o no volent, però hi hauria d'haver un superior que li hauria de dir revoquem això i anem per la veritat, perquè la realitat és que es passen de tot i el jovent es fixa molt en aquestes tonteries i van així, es van a sac, vull dir, no tenen por perquè no hi ha res que els pugui assenyalar. I aquest noi, pues, ja veurem ja no ens enterarem, que no passarà res. I la pobra noia vulgui estar, que era una hora, que era molt tard, que era tot el que vulguis.
No, era
és que...
extraordinàriament tard, eren les 8 del vespre. I,
és una mica...
Era les 8 del vespre, però ja és fosc, eh?
Ja, però ha d'haver-hi llibertat, perquè està a les hores que vols tu.
Evidentment.
El que passa que hi ha aquesta classe de gent, que per sort no són la majoria, però és una minoria que fa molt de mal. I és això, per mi, que ja ve de dalt, i si els jutges posessin mà de valent, i si no, els que estan... poder n'hi hauria més un que reprimiria aquestes ganes que té de fer mal.
Carmen.
A veure, no se sent encara que penso.
Ara sí. Ara sí? Ah, sí, sí, sí.
Hem fet màgia.
Olé,
molt bé.
No, la maga. La maga Sònia.
Sí, ja pots comptar.
Mira, encara que he arribat tard, ja veig que esteu parlant d'aquest senyor... que va insultar...
No, de l'abús a una nena de 10 anys.
Sí, però ell va insultar a l'alcaldessa i la va posar verda en base a aquest abús que ha tingut la seva filla de 10 anys. No?
La filla d'un noi de Pineda, sí. És una família de Pineda.
Vale. N'han hagut varis, eh? Hi han hagut varis.
Hi han hagut varis. Sí. Vale. Jo puc entendre que un pare que a la seva filla de 10 anys li fan això estigui desesperat, però... sempre dintre dels termes, com diu la Teresa, lògics d'educació, perquè no té per què basar tota la seva ràbia, tot el seu desesper sobre una persona que no té una acció directa. Ara, políticament, potser té una acció directa perquè estem permetent que arribi gent sense cap control i, sobretot, que aquesta gent, com molt bé has dit tu abans, no tenen després una represàlia adient al fet que estan fent. Respecte a que si era tard, a les 8 del vespre, home, si a les 8 del vespre no podem sortir al carrer, apaga i vamonos. Jo me'n recordo que els meus pares parlaven del toque de queda de la guerra, però penso que això ha passat fa molts anys. Avui dia, a les 8 i a l'hora que calgui. Ara, també és veritat que una nena de 10 anys no hauria d'anar sola de nit. Això és veritat. Però no perquè li pugui passar alguna cosa. Ja, no sé, per respecte, perquè els pares es puguin cuidar d'ella, però tampoc podem juzgar perquè no sabem la situació dels pares, igual estan treballant, igual no tenen a ningú que la cuidi, i el que hauria de ser és llibertat d'anar per al carrer sense tindre por de que surti un boig que et faci qualsevol maldada, jo és el que penso. Que on està la solució? Pues, amb més mitjans i amb més càstig i que aquests nois que fan aquestes coses no entrin per una porta i surtin per una altra, com molt bé ho he dit vosaltres abans.
Però és que no és només... A veure, si anem al quid de la qüestió, val? Cada vegada, això és una pràctica reiterativa, cada vegada que hi ha un cas concret, tothom es posa les mans al cap de com pot ser que una justícia no doni resposta, val? Doncs el que s'ha de fer o el que diuen els especialistes és que una revisió a fons del Codi Penal s'ha de fer amb el cap fred, no amb el cor calent, com és el que... No?
Sí, sí,
tothom
com
en un moment determinat posaríem fins i tot la pena de mort a discutir a sobre de la taula. Sí, quan recordo que a Estats Units un dels llocs on hi ha més pena de mort és un dels llocs on hi ha més homicidis. Ja. Per tant, no és allò de vasos comunicants,
no.
Una cosa va per aquí.
Una cosa no treu l'altra.
S'ha de fer. El que passa és que ningú posa sobre la taula la necessitat de fer-ho, però amb la suficient tranquil·litat com per establir un règim que sigui
menys laxa, perquè Espanya té un dels règims més laxa perquè fa a delictes menors, en aquest cas no seria menor, però per delictes menors tipus de robatori, de... els policies t'estan detenint i surts per la porta del costat.
Sí,
no?
sí.
Aquí hi ha un tema que és important. Tenim un problema generalitzat amb una certa part de la societat que es creu que la responsabilitat absoluta de tot el que pugui passar és dels polítics. Que hagin fet el que li han fet a aquesta pobra nena i a la seva família, perquè al final això és un mal col·lectiu, família, amistats, fins i tot, jo ho dic personalment, no? Això també a mi personalment m'afecta.
Això colpeja qualsevol
perquè
persona.
Perquè em fa un mal terrible, totalment, no? Totalment. Ja et fa mal quan ho veus a fora, sí, però si sobres a casa teva, a mi em dol l'ànima. Però el problema és que criminalitzem els polítics per un fet que, vaja, estudiem què. El que hem de ser capaços és d'exigir en els polítics, això sí que ho podem fer, i això és el que hem de fer, exigir als polítics que el que facin és reclamar tant com es pugui perquè els polítics que els hi toca puguin canviar la llei perquè això sigui no d'un no, el següent. Que la gent que faci aquest tipus d'accions, se'n vagi a la presó, però a més que es podreixin allà dintre. Mal dit, disculpeu les paraules, però em dol molt. Això d'acusar via xarxes socials i, a més, amb una covardia extrema moltes vegades, perquè es fa per darrere de perfils falsos, em sembla, d'una ideologia embogida. Tu pots tenir el teu sentiment i voler-lo expressar, el que deia la Teresa, no? Ostres, expressem el nostre sentiment. El que no podem fer és expressar-lo en contra per sobre de les persones. No.
Però una cosa, un d'aquestes persones era el pare de la nena, eh?
Correcte. I evidentment, aquesta persona, que és el que deia ara també la Teresa, no? Li bullia la sang. No, escolta, ha passat això, anem a analitzar què és el que ha passat, però agafar i criminalitzar en l'alcaldessa o en un equip de govern o en la policia, escoltin, la policia no pot estar cada cantonada, evidentment.
El que hem de
saber és exigir que aquestes coses no passin. Però no és que no passin perquè no ho hem de permetre a nivell polític, sinó és que també com a societat hauríem de prendre alguna decisió també. I a partir, que això passa moltes vegades, per sortir al carrer i dir-ho, ostres, les úniques revoltes que han funcionat han sigut les que s'ha sortit al carrer i s'ha explicat les coses. Per tant, lo important és explicar-ho. No és anar en contra de res ni de ningú. Al revés. Si el que ha anat funcionant fins ara sempre és que el relat que s'ha anat construint en una societat sana, com fins fa uns anys, ostres, era perquè s'explicaven les coses constructivament i no destructivament. Destruir no és bo, no és gens bo. Ja. I el que hem d'exigir és a la justícia, no als polítics.
Però és que el que tu dius és sortir i d'exigir, escolta, cada vegada que hi ha hagut una cosa així, ja mirem les manades d'així, s'ha sortit molt i s'ha exigit molt, i no es fa res, és que no es fa res. Jo no parlo localment.
I això és per culpa de l'alcaldessa?
No, jo no parlo localment. Vosaltres esteu parlant més de l'assumpte de l'alcaldessa que de la violació en si. Jo el greu és la violació. Jo el greu és la violació. L'alcaldessa també és molt greu i ella no ha tingut per rebre aquestes d'allò. Però jo estic parlant de la violació.
No, perdona, no hi ha hagut violació, eh?
Bueno, tocació,
assetjament sexual.
Abús, abús, el que sigui.
Jaume, va tot relacionat.
Però no relacionat, no. Jo estic parlant d'això, d'aquest fet. Hem de sortir, hem d'exigir, tenim dret a exigir. No, jo estic en compte dels tuits aquests que tu dius i jo ho he vist i sempre que surt un tuit poso un negatiu que no és... Entén? Però és que el mal no se soluciona sortint i exigint, perquè s'ha sortit cada vegada que hi ha hagut una cosa així grossa i no
I llavors,
han fet res als de dalt.
I com se soluciona?
Pues mira, canviar a vots i a veure si surt d'una vegada aquest feixisme que hi ha dins dels jutges i arreglem una mica més.
I què és això?
Què?
Sortir.
Sortir
i, sortir.
Sí.
Sortir i exigir.
Sí.
Quan sortim a exercir el nostre dret a vot...
I cada dia hi haurà violacions. I com la Teresa Marc ha dit...
Llavors diu, què és el que hem de fer?
No, però,
digue'm a tu què és el que hem de fer.
Exigir, però exigir amb altres maneres, no sé, als jutjats, el que sigui.
Ja, però és que el carrer no sé si ja comença a veure... Sistema. No sé si saps com funciona el sistema. El sistema funciona, els jutges no decideixen res. És a dir...
Què dius, que no decideixen res?
No, no. Però, perdona, qui endureix?
Cada jutge fa la seva opinió. Perquè...
Bueno,
estem en un moment...
Ja. Això per descomptat.
Sí. Ara, és que em fa gràcia, diu el jutge... Escolta, l'opinió del jutge, és que ja t'ho dic, que jo volia dir allò del futbol amb el sentit aquest. No, allò dels jutges, què d'això de que uns siguin... Violació,
qui canvia les lleis són els polítics.
Un moment.
Qui canvia les lleis són els
polítics. Espera, acaba, Jaume.
Però després de les lleis, l'última opinió és del jutge. Perquè la mateixa llei, un jutge o un altre, canvia de seguida. Perquè l'última violència aquesta que hi va haver-hi, que dir que perquè com ella estava desmaiada, que ella no tenia coneixement, pues, no va reprendre res, pues no podia ser violació. I després que aquella persona que es va masturbar, diu, home, diu, no va fer res. I jo penso, home, si tu tens un accident a la carretera, si tu no pares a atendre aquella persona, et podran la llei sobre. I amb aquest noi li han de dir que no. Això et demostra que les lleis hi són, però els jutges tenen l'última paraula.
No, els jutges poden decidir subjectivament, que és el gran mal que tenim, perquè clar, hi ha jutges que decideixen personalment per sobre dels seus ideals. Ja. El problema és que si nosaltres no exigim que es canviïn les lleis per endurir-les, els jutges seguiran fent exactament el mateix que han anat fent fins ara. Perquè els jutges, per molt que els apretis, ells fan la seva feina. Bueno. Que la seva feina, cadascú se l'aprèn a la seva manera. I està comprovadíssim que qui decideix no són els jutges. Perquè amb una sentència com la que acabem de viure
final,
aquí darrere...
Sí.
No, com la sentència que acabem a veure... Perdona, però si va sortir un tuit, un WhatsApp, perdona, d'un senador del PP dient, tranquils, que en Marchena es queda i tindrem la sala controlada per darrere. No. Això què vol dir? Això vol dir que qui controla les lleis, qui controla a quants anys van a la presó, perquè al final tot això passa per això, per endurir les penes, perquè això sigui realment efectiu i que aquesta gent que fot això es podreixin a la presó i que ningú li vingui ni mitja de pensar que pot violar o pot tocar o pot fer segons què, escolta, anar a la presó directament. Però ja no només hi ha aquest tema. Hem d'exigir també que amb l'educació, que és la base, això ho aprenem. Que s'ha acabat això d'anar xiulant o dir-li, guapa, no sé què, amb una noia pel carrer. Però què ens hem pensat? Què ens hem pensat? Al final passa perquè hem de començar a educar-nos com en el segle XXI. No, l'educació, malauradament, com està feta fins ara, és l'únic component, tot s'ha informatitzat, fixeu-vos-hi, però és l'únic que continua igual. Són aules, ara s'està començant a canviar, per sort, són aules on els pupitres són pràcticament els mateixos de fa 40 o 50 anys, és exactament el mateix. Per tant, ara el que s'ha de fer és canviar aquesta educació i no posar-nos educació per entendre la Constitució. No, perdona, sinó per guanyar valors ètics.
Però sempre ja t'ho dic, sempre va per allà mateix. El que tu deies, li van dir a Marchena, tu tranquil d'allò. Bueno, per què? Perquè no són ells que diran castigats. Serà Marchena que ho dirà. Llavors vol dir
ara,
que són ells.
No. Si de cas el Marchena ara el deixem apartat.
És que sí. Ara jo penso que esteu passant
d'un
tema amb un altre. Veritablement, el tema que heu tocat ara de Resquillada és important i a tots ens preocupa, a uns més, altres menys, però a tots ens preocupa. Però el tema actual i el que sí que ens preocupa a tots, i vist que tots estem d'acord, és que l'única solució perquè això s'acorregeixi és canviar les lleis. Perquè si no es canvien les lleis...
O aplicar-les correctament.
O aplicar-les correctament, però moltes s'han de canviar perquè actualment les lleis són, com tu havies comentat abans, molt toves per la gent aquesta.
Ja canviarà la rebel·lió.
I ara estem...
La rebel·lió ja canviarà la llei aquesta.
Bueno, ja t'ho diré. Ara estem en un moment...
Si em permeteu, jo vull introduir un element.
Digues. No, acabo. Estem en un moment que és trist, però a Calella hi ha una inseguritat tremenda en quant a violacions
general,
i a robatoris.
Un moment. Més lluny del...
Basem-nos en dades, perquè què vol dir que hi ha una inseguretat? Sí. És a dir,
home, hi ha molts robatoris,
Hi ha molts robatoris. Un moment. Una cosa és el que es diu per les xarxes socials i l'altra és anar a la policia, agafar un informe i mirar a veure si a Calella hi ha inseguretat. Que pugui haver-hi la sensació, perquè abans d'entrar a la tertúlia estàvem parlant aquí, ostres, a mi ara em fa... No? Deien, ostres, doncs ara en el passeig poder segons quines hores em fa una mica de cosa. Clar, però perquè ens creem un relat, que aquest és el relat que també moltes vegades volen crear segons quin tipus de societats, no?
Però si
no vull introduir un tema, però amb el tema dels islamistes. Els islamistes creen un relat a la societat perquè tinguis por de sortir al carrer, vale? De viure la vida tranquil·lament i estiguis subjecte als seus ideals. Per tant, no podem entrar en cap relat que sigui de... Ostres, hi ha inseguretat a tot arreu. És com, evidentment, a Barcelona, tot el que s'està veient... ostres, sí. Anem a analitzar les dades de tot el que s'està veient. Està pujant, estan pujant els crims a Barcelona realment, però dir que a Calella hi ha inseguretat perquè hi ha violacions, què vol dir que hi ha violacions?
No, hi ha intents de violació, però hi ha robatoris.
Però què vol dir intents de violació?
Escolta, jo havia viscut aquí fa molts anys i jo mai havia vist els robatoris que hi ha ara i no ho he vist a les xarxes. Ho he vist amb una familiar meva, amb una amiga meva, amb una amiga que a la portal de casa seva han apunyalat un senyor. Això no ho he llegit. Això és que m'ho ha explicat com ho pots explicar tu, que ho has viscut a la teva família. I això és una realitat.
Sí, però no podem dir a Calella hi ha inseguretat perquè hi ha hagut intents moment... d'abús, perquè hi ha abusos. Un moment, com que hi ha hagut abusos? No, vaja, una cosa és que et puguin robar i vaja, a por ellos. Ara sí, de veritat, per tota aquesta gent que roba.
Aquesta expressió.
Per tota aquesta gent que roba. No, però és que sí que hem d'anar per elles en aquest aspecte.
Ja t'entenc, eh?
Per tota aquesta gent, escolta, més faltaria. Més faltaria. I, de fet, vaja, aquí a la policia local es va fer un pla especial, vaja, per tot això.
Em sembla bé.
El problema que hi ha aquí és que generalitzem massa ràpid. I com que tenim el problema de les xarxes socials que... Sí. Ens intoxiquem massa de creure en totes les notícies.
Informen molt i malament, ja ho sé.
Clar,
però
hem de tenir més dades.
No, però estem veient el dia a dia. Jo tinc una neta que té 14 anys que anant per al carrer amb unes amigues se li van acostar altres nenes més grans que elles amenaçant-les i van haver de ficar-se en un puesto en una botiga perquè tenien por.
Això en general passa a tot arreu, que ha pujat parlant amb 20 anys enrere, ha pujat, però jo no crec que Calella sigui un dels pitjors que hi hagi.
Ui, malauradament.
Darrerament, Calella, malauradament per Calella, han passat un seguit de casos que se surten una miqueta de tot plegat. No?
De lo que era abans.
L'apunyalament d'aquell pobre... Sí.
Del comercial de joieria.
Són coses que, clar, tots ens creen una alarma perquè no són habituals, només faltaria.
Però vull dir que si ho compares generalment amb altres puestos, poder...
Deixeu-me introduir un petit matís, que és... Estem parlant ara mateix de la inseguretat ciutadana, que tots ens preocupa. Tot aquest relat, perquè sempre parlem del relat, tot aquest relat, tota aquesta significació, tot aquest altaveu que se genera a partir d'una certa inseguretat, és aprofitat d'una manera extraordinària per determinades corrents polítiques per dir que amb ells això no passaria. I això és mentida. Mentida amb majúscules i subratllat i amb negreta. Perquè no sé si ens estem adonant tots que, a banda de normalitzar l'extrema dreta, com si fos la cosa més normal del món, que sortissin uns tios al costat de partits polítics tradicionals de tota la vida, que només fan que llançar-se els plats pel cap, perquè, clar, total, ja ens coneixem tots, i aparegui algú que és extrema dreta vol dir senyors que volen acabar amb els immigrants, que volen acabar amb seguretat socials, que volen...
Amb autonomies,
que volen acabar amb llibertats, i nosaltres veiem en aquella televisió que són els més moderats, perquè ells ja tenen el discurs fet. Per tant, alerta amb comprar el relat de oh, clar, com que aquests no ho fan bé, doncs votem en aquests, perquè segur que aquests ho faran bé. El 95% de coses que proposen no les poden fer. No poden fer fora tots els immigrants, no poden. No poden canviar la Constitució. No, home, ja es veu que no es pot canviar, no? Perquè, clar, aquí fins i tot. No poden acabar amb les autonomies, no poden. No poden acabar amb l'educació, és a dir, amb totes aquelles funcions que assumeixen les autonomies. No poden. Per tant, alerta. Perquè aquests salvadors de la pàtria, que n'hi ha molts, però ara sembla que, escolta'm, fins i tot els hi fem la propaganda. Tots aquests salvadors de la pàtria no són més que la versió d'un pensament que aquest país ja l'ha viscut i no fa pas tants d'anys. I fa aproximadament 15 dies ens el van treure de sobre. Per tant, alerta, perquè després no valdrà allò de oi, és que no pensaven que fos així, o és que com que... No, això no valdrà.
Però això...
D'aquí uns quants dies hi han votacions. Alerta amb tot plegat.
És que això...
Pregunto a Andalusia com se troben.
És que precisa... Andalusia no està malament ara.
No. Pregunta'ls hi.
M'imagino que alguns estaran malament. Home. Però no estan... Alguns
els
no estan
tan malament. Els hi van retallar molt, el principal, el que deia ara la Marga.
Mira, ara justament... La raó per la que m'he retrasat ha sigut perquè m'he trobat amb una companya que feia molt temps que no veia i així breument m'ha estat explicant que ella és d'allà i tenen unes ajudes i unes coses que aquí no les tenen.
És que això, les ajudes les tenien molt més abans que ara.
Home, és que potser molt part de les ajudes abans. Que reben els enviem nosaltres.
Aquesta
no?
Noia, digue-li fa 10 anys, tenia un menú d'ajuda? Li preguntes. En tenien més i tot. Ara els hi van retallant. I si no...
el que passa que no passa a Andalusia només, eh? Ah. És a dir, hi ha molts altres territoris
també,
que tenen molts altres tipus d'ajudes, o que això de les ajudes també, bueno, és un altre fet que tindríem per fer una discussió un altre dia, no? Però que al final no és tanta ajuda, sinó que tenen molts més recursos, tot i donar menys. De fet, tot això ve de per aquí, perquè jo recordo quan es va fer la campanya aquella de la... per tenir la clau de la caixa, no? Que es va impulsar, que és quan va començar tot aquest moviment, no? Que es va fer aquesta passa, no es va voler donar la clau de la caixa. Clar, venim d'una base que ojo, venim d'uns anys que ens estan apretant cada any més i que ens volen controlar més. I això que deia la Teresa ara mateix, ostres, se'n parla massa poc de que hi ha un perill real en contra de les llibertats individuals i col·lectives. Una gent que no ha vist mai a la seva vida TV3. Mai a la seva vida TV3. Que vulguin controlar-la. És a dir, agafar ells el control per fer el que ells vulguin.
I el és... que ells denuncien.
És o sigui, és el món al revés. És el món al revés.
Escolta'm, perquè jo no te puc dictar el que tu vols dir.
Com és que m'he arribat aquí? Ara m'he perdut, eh?
Bueno, és que al final...
Per què m'he arribat a TV3 ara?
Al final tot arriba a un extrem.
Que l'havíem deixat allà i de
cop al final tot arriba a un extrem.
Sí.
I malauradament estem veient que els salvadors de la pàtria, els que es volen dir salvadors de la pàtria... Correcte. Aquesta gent són l'extrema dreta.
Què fa aquesta gent?
Si realment es confirma que és un jove emigrat, això dona ales a aquests partits.
Evidentment.
Bueno, dona ales a aquests partits perquè es agafa i s'extén. És a dir, com sempre ha passat en qualsevol moment, quan en un moment determinat un col·lectiu, com poden ser, jo que sé, doncs, la gent de color, o com poden ser els gitanos, jo recordo. És a dir, quan algú robava... Sí. I era un gitano, tots els gitanos roben. Aquesta frase l'he sentit milions de vegades.
És un gitano, és un gitano.
Està molt estigmatitzat.
Ara és normal que passi això.
I quan passa això? Quan passa que, per tradició, estigmatitzem els col·lectius més febles? Perquè necessitem un culpable. Necessitem un culpable. I resulta que el culpable d'aquesta crisi, que ens vindrà tots d'aquí res, perquè ja ens està d'allò, el culpable, qui són? Doncs són aquells que poden assumir doncs aquesta culpabilitat. Per què? Perquè no tenen amb què defensar-se. Vinga, els menes. Cap als menes. Que hi ha un problema a l'hora de rebre i de reinserir aquesta gent? Sí, però això està reconegut des de fa molt de temps. Com amb els refugiats, com amb aquesta resposta no feble, sinó escandalosa que està donant l'Europa, que està pagant a Turquia perquè els mantinguin allà perquè no entrin. Un tio que és un dictador, que per cert, és un tio que es dedica també a posar claus a les llibertats digitals. Us recordeu? Fa un dia que algú altre que se'n diu d'esquerres ha fet això. Llegiu-vos el decret, és molt interessant per llegir.
Correcte.
Doncs estem arribant en aquest moment. En què? En què la gent vol respostes i les vol ràpides i les vol ja. I resulta que el que la digui més grossa, aquell. I això fa forat especialment en les classes denominades populars. Que aquí entra una mica de tot. Per això jo relligo allò que... Com hem arribat? Doncs relligo amb el relat d'en Grima per dir el que ens fa falta és una educació en valors. El que ens fa falta és que els nens i les nenes es puguin mirar la cara sense notar gaires diferències. El que ens fa falta és que cada vegada que tinguem algú davant sabien que és igual que nosaltres, no ni superior ni inferior, sinó igual. Això aquí, en aquest país, està costant molt.
Sí. I anem enrere.
I anem enrere
en aquest aspecte.
És l'estranger i jo.
Correcte.
És el català i
correcte.
Jo.
I al final treballar-ho també des de tots els àmbits, no? Perquè l'educació no es fa només amb les criatures. Nosaltres també ens hem de reeducar. Nosaltres hem de continuar reeducant-nos. Pensar que per tenir més anys tinc més experiència, és que l'experiència és un grau. Però mai hem de deixar enrere els valors bàsics, no? Jo sentia que deien, hosti, no, és que venen aquí els menes sense control. No diguem això. No diguem això perquè no és veritat. Perquè venen aquí amb un control. Perquè ells
bueno,
mateixos...
Ara tenim uns quants a Calella que han sortit del paraigües de la Dagaia, ho hem publicat aquesta setmana.
Correcte.
Nosaltres, que estan mal vivint aquí a la ciutat. Li hem preguntat al regidor Torres si aquest noi era un d'aquests nois i no ens ho ha pogut confirmar.
De fet, les informacions que es donen d'aquest noi en concret és que és una persona de Barcelona. Vull dir que no és...
Sembla que és
un migrat
escapolit d'un centre de Barcelona, però... El que et deia que el pare parla d'un noi major de 18 anys i en aquest cas el comunicat parla d'un noi menor.
Aquí està la història, no?
Cosa que no?
El que passa que és el que deia la Teresa, ho ajuntem tot en un mateix sac. És a dir, ja és, a la que llegim que és un menor no acompanyat, de seguida és un mena del Marisol, que és d'aquí de Calella i que és aquell mateix, com estaven traient les imatges ara mateix a Telecinco, és aquell mateix que un dia va anar a l'ambulància, vull dir, ara mateix abans d'entrar, estava veient les imatges que estaven posant a Telecinco, han fet recreacions. Estan fent recreacions sense cara, de cossos de gent, com un home ataca amb una dona. Això estan traient ara mateix per Telecinco.
I no entre les manifestacions dels independentistes? Jo dic
per
acabar-ho de completar.
Clar. És una realitat tan virtual, és una realitat tan subjectiva, és una opinió tan barata que la
fastigosa.
La gent...
Parlant d'educació en valors, sí, educació sí. També en què mirem i com ho mirem, perquè sota el paraigües de divertiment, entreteniment, jo no me crec... Tenen unes audiències... brutals.
Sí, la gent
d'aquest país deu ser la gent més entretinguda del món mundial. Home, de tant en tant, no costaria tant veure algun programa, no sé, més aclaridor, més, no sé, un programa que hi hagués alguna mena més de contingut, perquè ja t'he dit, sota aquest paraigües de és que només entretén. Doncs on són els límits de l'entreteniment?
Bombardero.
No, jo el que estava pensant és que hi ha una cosa que és molt certa. Tenim unes eleccions ara, i el que has dit tu abans és molt cert, que la gent, molta gent, es deixa anar per les quatre paraules que diuen aquests d'extrema dreta que li sonen bé, perquè diuen quatre que sonen bé, però no veuen tot el que hi ha darrere, no ho veuen. I el problema està en que tota aquesta gent que volen l'extrema dreta i la dreta van tots a votar com rucs, tots, en fila. I els que no volem tot això, a vegades hi anem i a vegades no hi anem. I llavors, per això aquesta gent sempre estan guanyant les eleccions, o moltes vegades guanyen, que no hauria de ser, però ens hauríem de fer consciència dels que no volem això, anar tots a votar. Sembla una bestiesa, però no és una bestiesa, perquè un vot hi compta. I hauríem d'anar tots a votar, perquè serà l'única manera que a veure si d'una punyetera vegada posem les coses una mica bé. Perquè ja toca.
Bueno, jo no descarto, no serà l'extrema dreta, evidentment, i m'agradaria molt equivocar-me, però bueno, se parla de pactes antinatura entre esquerres i dretes. I
bueno,
això tampoc ho he vist mai.
Se parla de pactes entre el PSOE i el PP, i això és una bestiesa, perquè fer un pacte entre el PSOE i el PP és com fer un pacte, no sé, entre, què sé jo, ara...
La CUP i Vox, vinga, va.
Sí, no sé, sí,
ja,
sí.
Ja, però no sé si heu vist els debats últimament.
Ai, no, per favor,
ostres,
el d'ahir no.
Malauradament, jo ahir només he vist el resum, tot val a dir-ho, però el debat que van fer l'altre dia els cinc candidats, els cinc homes candidats...
Que portava una d'allò, el rock era...
El Lombardo aquell,
sí.
Un tros de...
Comprat per l'Amazon, un tros de Duquí de...
De Duquí de Barcelona.
Sí, 30 euros val l'Amazon.
Sí, es veu que si ho demanes a l'Amazon, tampoc.
Aquest senyor és un meme, ell,
sí, sí, és...
Un dia hauríem de parlar de com un tio que va sortir en pilota picada la primera...
Ostres, sí, l'altre dia em sortia.
Que era l'Esperança Blanca, s'ha convertit en una caricatura d'ell mateix.
Això mateix, sí, perquè s'ha fet ell mateix el conte, s'ha fet el conte, perquè no ha fet un relat, ha fet un conte.
Però això ja...
Un còmic o algú per riure?
Passa a diversos, vull dir, perquè la Colau també, el canvi que ha fet ha sigut bastant...
Mira, la
Colau... De sortir a defensar pisos.
Ara, defensar pisos, anar amb mascarada...
Com veuràs, són plurals. I ha de sortir en Marchena, ha de sortir la Colau i ha de sortir en Rivera.
Ho tenim tot d'una tertúlia, no?
Jo a vegades em perdo, no sé com arribem a segons quins llocs, eh?
No, però aquí hi ha un tema, aquí hi ha un tema amb...
El Rivera, que havia anat amb un puesto, havia aconseguit pujar bastant.
Ell sol, va guanyar ell les sol... eleccions aquí a Catalunya.
Sí, ho sé, ho sé.
Poca broma.
Ho sé, ho sé. I no, no, i estava agafant una imatge d'entremig, que semblava... Parla molt bé aquest noi, perquè indudablement té un don de paraula bé, s'expressa bé. Estava agafant...
Un xic nerviós.
Sí, però bueno. Però estava agafant un puesto bé.
Per cert, que el president Sánchez va dir que si en aquestes eleccions no s'entenen, que governi qui... la llista més votada, no?
Bueno, això ho diuen tots els que tenen enquestes favorables.
No, no, no. Sí. Però
tots els que tenen enquestes favorables diuen aquestes coses.
Ho dic perquè... bueno,
de fet, en Rivera...
A veure una cosa, les enquestes a vegades...
En Rivera també va dir que ell era l'únic partit que es comprometia a donar un govern.
Oh,
vale? Per tant...
Tant me dona la dreta sobre l'esquerra. Sí.
El problema aquí...
Veu que va baixant, diu, home, m'hauré d'agafar algun puesto.
El problema
és el que estava comentant, no? Que al final, si mires el debat, aquest pacte antinatural em va donar la sensació que no seria tan antinatural, perquè en el fons...
Són la mateixa cosa.
Són la mateixa cosa. L'únic que canvien és de color, però el fet és el mateix. Sortir en un debat electoral, siguent el president del govern espanyol, i dir en un debat electoral, i dir com a president del govern espanyol, que si guanyo les eleccions, faré tornar... En Puigdemont...
Portaré, no, faré tornar, no, que portaré, dona la sensació
sí,
portaré, que el pots convidar.
De l'orella! De l'orella!
Sí, portaré Puigdemont a Espanya.
Bueno, perdona, la ministra que de Turisme és, que? Ha dit que ell està completament d'acord, i l'Iceta també ha dit que això, que entén perfectament les paraules de...
El que passa que Puigdemont li va dir al Sánchez
PSC?
Si pensava segrestar-lo, no?
No, no, és que, veure, així, no s'omple la boca de separació de poder.
Clar, és que...
Marquez. I no l'acusen precisament el Sánchez de que està intentant guanyar les eleccions fent pactes amb Catalunya?
Mireu,
llavors, això
parlant
ja no
de canviar
sentit,
les
no?
lleis, jo crec que una de les primeres que s'han de canviar és la llei electoral.
Sí, sí, aquesta és horrorosa.
S'ha de fer una revisió d'allò d'obrim el calaix del que sigui i vinga, sí. Fem neteja. I una de les coses que s'han de posar de premissa és, a veure, tot aquell candidat que sigui incapaç de fer govern no es pot tornar a presentar, perquè les mateixes cares de fa 8 mesos són les cares que hi ha ara. Aleshores, què m'estàs dient? De qui és el problema? Tu, quan tens un problema amb una persona, el problema pot ser de tots dos. Quan tu tens un problema amb tants de milions de persones perquè no els hi dones una resposta política, el problema és teu. Per tant, ets incapaç. Assumeix-ho, baixa el cap i deixa passar amb una altra persona que sigui capaç de fer un govern. També recordeu que estem parlant d'un govern aquí a Espanya que no sap pactar.
Correcte. No hi ha la cultura del pacte.
Són governs de majories. No hi ha la cultura del pacte. Una cultura
que
fa...
Perquè hi ha hagut dos, clar.
8 anys, escassament, que a nivell municipal s'està intentant amb algunes coses que no han funcionat i tal. Fixeu-vos, tot just en el món... El món municipal és moltes vegades el reflex del món de polítiques més altes, no? És allò de que, ostres, haver de pactar amb dos ja costa, però haver de pactar amb 3 o 4... Doncs benvinguts a la realitat. La gent cada vegada és més diversa i cada vegada es manifesta a través de veus més diferents. Per tant, si no saps pactar, no et presentis a les eleccions, perquè hauràs de pactar. Les majories absolutes, i voldria que fos així, s'han acabat.
Va, per acabar, fem una porrilla, va. Què passarà aquest diumenge? Va, una ronda
que faci,
ràpida.
Que faci bon temps, espero.
No, no. Que jo, va.
Que no ens plogui.
Què passarà?
Hi ha un desplegament policial brutal, no?
Això diuen? Ho sabem. Què passarà? Qui s'emporta el tros més gran del pastís?
Crec que tot quedarà
Més o menys igual.
Com està ara? Sí. Mm-hmm. Grima.
I diràs, mira per on. He fet unes eleccions, m'he gastat 500 milions.
Sí, què valen aquestes eleccions?
Deien 500 i escaig de milions.
Està bé. I escaig, eh?
No està mal. No està mal.
Sí. No. Grima, no. Va, porrilla.
Jo diria que aproximadament quedaran igual, amb una forta davallada de Ciutadans, amb, bueno, una davallada no forta, una davallada de Ciutadans, perquè aquells sempre acaben remuntant.
Parlen de 30 no, la, i escaig. Que... Les...
Va, una porrilla ràpida,
són com les cucaratxes, que mai moren. Doncs fer una davallada de Ciutadans, pujarà Vox, em dóna la sensació, malauradament, pujarà Vox i ojo a Catalunya.
La CUP?
No ho sé.
La CUP entra.
La CUP entra.
La CUP entra segur,
entra,
no, no.
Entra, que es preparin.
Entra, Lombardero, la... Carmen.
Però ojo a Catalunya, que hi havia molt bones enquestes per Esquerra, i recordem que l'última enquesta que es va fer del CIS va ser abans de la sentència.
Sort que he dit una porrilla ràpida, Grima?
Però és que li has tocat el tema.
Ah, que... vale.
Carmen, meu, ràpida.
Mira, per acabar, jo penso el que diu el Grima, que més o menys tot serà igual, que el que Ciudadanos baixarà, però no sé si també Podemos baixarà. Podemos cada vegada està pitjor.
Pobret, em va fer una pena.
I ara li ha sortit a l'Errejón.
I ara que s'ha declarat lliurement de que és comunista, que sempre ho deixava anar però mai ho deia en paraules, no sé si encara baixarà més.
Va, i Torrent, a part de que faci bon temps, vinga, va,
no, jo crec, mullat. Jo crec que quedarà més o menys igual. Sí. Vots, els vots de la dreta n'hi han saltant del CS... de la CS, a Vox, el PP, i el de l'esquerra, pues, Podemos n'hi haurà que n'hi ha els socialistes, els socialistes poder n'hi ha, però la majoria es quedaran més o menys igual.
Sí, que Catalunya serà decisiva, com sempre.
Sí, com bueno, sempre.
Doncs veurem.
La esperem, ve, ojalà, ojalà.
La setmana que ve ho veurem.
La setmana que ve els estadistes.
Aquí, Torrent, Márquez, Grima i Lombardero, gràcies, bona setmana.
Gràcies,
gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé. Vinga.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.cat.
A Sant Pol de Mar hi ha dos restaurants amb el mateix nom, però en entorns diferents. Restaurants Banys Lluís, l'un a la platja i l'altre a la Riera. Restaurant Banys Lluís, a la Riera de Sant Pol de Mar.
Esmorzars, servei a la carta, menú diari i paella tots els dies. Al migdia, menú diari de dilluns a divendres per 15 euros, excepte festius. I cap de setmana i festius, menú migdia i nit per 35 euros.
I entre les seves especialitats destaquem els escamarlamets i gambetes de la Llotja d'Arenys, tàrtar de tonyina, paella de llamàntol, els vins i caves i les postres casolanes. Restaurant Banys Lluís, a la Riera, carretera de Sant Cebrià 3, Sant Pol de Mar.
Molt a prop de la Nacional 2 i de la sortida de l'autopista. Obert cada dia des de les 8 del matí.
Informació i reserves al 93 760 32 92.
Fas 6 anys, tria un llibre. Rebreu a casa una targeta regal per un llibre. Llibreria La Llopa està adherida a aquesta campanya des del primer moment i per fer les coses més fàcils, agradables i divertides a grans i petits, disposa d'una gran secció infantil on nens i nenes podran experimentar la sensació de descobrir, revisar i triar el llibre que més els agradi. Llibreria La Llopa, campanya Fas 6 anys, tria un llibre. Ja podeu venir a bescanviar les vostres targetes de la campanya, limitada fins al 30 de novembre. Llibreria La Llopa, carrer Sant Joan 62, Calella.
Finca City. Promocions, compra, venda, lloguer, pisos, cases, locals i tots els tràmits i serveis relacionats amb el món immobiliari. Finca City, passatge Mercè Rodoreda 6, Calella, darrere la farmàcia del carrer Balmes. Telèfon 93 769 36 62. I atenció a les jornades mensuals de portes obertes que organitza Finca City. Més informació al web fincacity.com.
Recta final de la ciutat d'avui. Dolors Lleuri, bon dia.
Bon dia, Sònia.
Amb la redacció que vull a aquesta hora per l'informatiu de la una del migdia.
Doncs mira, avui tots centrats en conèixer detalls, tot el que es pot saber d'aquesta presumpta agressió sexual a una nena de 10 anys que coneixíem ahir a partir d'una nota de premsa, que coneixíem ahir de forma oficial a partir d'una nota de premsa que emetia l'Ajuntament de Calella condemnat als fets, que pel que hem pogut saber avui per boca del portaveu del govern van tenir lloc dissabte a la nit a la zona de la platja Gran, a la zona del que diria més la part baixa del Rierany dels Frares cap a quarts de nou de la nit, quarts de vuit, quarts de nou de la nit. Tampoc ha sigut precisar-ho amb més exactitud al portaveu del govern, Josep Torres, que sí que s'ha referit a uns tocaments fets per part d'un menor estranger que ha dit que no forma part del grup que s'ha allotjat fins al dia d'avui a l'Hotel Marisol, perquè avui aquest centre d'emergència tanca, segons ens ha fet saber el portaveu del govern, que seria un menor que va marxar el passat mes de setembre del centre de protecció on s'estava, a Barcelona. Això ho ha confirmat el govern de la Generalitat, el Departament d'Afers Socials, Treball i Famílies. Aquesta seria la situació. La víctima, una nena de tan sols 10 anys, que no es va atrevir a explicar el que li havia passat el dissabte a la nit a la seva família, que van ser les seves amigues, que també eren amb ella el dissabte a la nit a la platja, els que ho van comentar a l'àvia, que ràpidament doncs, va posar-ho en coneixement del pare, que va ser qui va trucar al 112. A partir d'aquí es va activar el protocol d'atenció de l'abordatge de les violències masclistes, amb una primera atenció per part de la policia local que va recomanar al pare portar a la nena a la comissaria dels Mossos de Pineda per fer la seva declaració. Ha explicat a Josep Torres que aquesta és un dels procediments que inclou justament aquest protocol per evitar la doble victimització en aquest cas de la persona que ha patit els abusos, per no haver d'anar explicant una i altra vegada el que li ha succeït a diferents estaments. Aquests són els fets. També ha negat rotundament Torres, com deia, que aquest menor estranger, que és menor perquè se li ha practicat la prova del canell, que és a partir de la qual doncs, esbrinant si ha complert la majoria d'edat o no, que no forma part del grup que s'ha allotjat fins avui a l'Hotel Marisol, que tampoc ha pogut dir si és del grup de joves que estan pol·lulant, ha dit, ha utilitzat aquesta paraula, entre Calella i Pineda perquè no tenen sostre. Serien joves que s'han escapat o bé que han complert la majoria d'edat i que ja no estan sota la tutela de la Generalitat de Catalunya. Ha dit Torres que no pot precisar si vages un d'aquest noi investigat forma part d'aquest grup indeterminat en quantitat de joves que estan malvivint al carrer entre Calella i Pineda. Ha dit que tenen constància de tres nois i que ha reconegut que aquest és un tema sobre el qual hi hauran d'estar molt amatents, perquè amb el tancament del Marisol pot ser que aquest grup incrementi. Hem de dir que el noi que es va lliurar a la policia el dilluns a la nit està en llibertat vigilada en un centre de protecció a Barcelona, que té una ordre d'allunyament amb la víctima, i que, vaja, la família de la víctima i la mateixa víctima han rebut els oferiments per part de la Generalitat, també de l'Ajuntament de Calella, a donar-los el seu suport, que en el cas dels responsables municipals la família l'ha declinat, ha rebutjat aquest suport, i que en tot cas doncs, es confirma per part de l'Ajuntament que es personarà com a acusació particular en el cas quan s'obri procediment judicial. Torres, doncs, que també ha volgut condemnar totes les informacions, rumorologies que s'han anat escampant aquestes últimes hores a través de les xarxes socials, i ha parlat directament dels insults que s'han proferit contra l'alcaldessa de Calella, que ha dit que està gestionant la situació ara mateix des de Londres, on està encapçalant la representació carallenca a la fira World Travel Market, que és una fira turística. L'alcaldessa, doncs, que ha dit que està gestionant des de Londres, des d'allà, tota aquesta situació. I fins aquí, Sònia, veurem si podem oferir més informació al respecte, però aquests són els principals ítems que els podem donar avui dimecres, hores després doncs, que coneguéssim i es confirmés la notícia que, si és cert, s'estava doncs, ja parlant al llarg de la tarda i mig matí d'ahir, sense que poguéssim pogut acabar de confirmar-ho. Avui també parlarem, obrirem aquesta ronda de participatius amb una de les propostes que ja es poden votar aquests dies, amb la proposta del Jardí Vertical, que avui ha vingut a presentar la Concepció Morales. També parlarem d'un taller de cuina sense pares que es farà a l'Espai Jove el pròxim divendres 29 de novembre. És una iniciativa de la Diputació de Barcelona que vol animar així els joves doncs, entrar a la cuina, a posar-se al davantal, a fer receptes i a anar incorporant en la seva vida diària els bons hàbits saludables. També d'aquesta crida que fan des de la DIAM, que busquen esportistes en aquest projecte, doncs, que cada vegada va agafant més i més volada, que és aquest de l'esport per a persones amb diferents graus de discapacitat. I parlarem d'una exposició que aquests dies es pot veure a la biblioteca, una exposició que fa la calellenca Anna Rossich i amb la qual, doncs, vol posar de relleu la important feina que fan els traductors, una feina d'aquella que diríem que és gairebé invisible, però que és essencial en aquest món globalitzat. Totalment. Els que no tenim grans dominis de moltes llengües, doncs la contribució que fan els traductors és imprescindible. I ho explicava l'Anna Rossich, fins i tot quan agafem un prospecte d'unes instruccions de qualsevol aparell d'aquests que tenim per casa, doncs a darrere hi ha hagut un traductor que ens ha fet arribar aquesta informació.
Molt bé, Dolors. Doncs tot això i més a partir de la una.
Gràcies,
que vagi molt bé. Gràcies. Acabem amb música de Glenn Frey, el guitarrista cantant dels Eagles. Avui és el seu aniversari. Va néixer tal dia com avui, de l'any 1940. Acabem la ciutat, que és possible, com sempre, gràcies al suport de les companyes d'informatius, avui també amb el suport tècnic del Jaume i el Víctor Pereira. Us ha parlat Sònia Montagnola. Demà més, a partir de les 10. Adéu. Happy there, just you and I, on a river of dreams. There's no need to worry now, 'cause I've got a plan. We don't need this modern world, I'm not a modern man. We're gonna get ourselves off these city streets, we're gonna get back on the land. There's a whole lot of people out there feel just like you and me. They love to pack their leaving trunks and say goodbye to all their misery. When you say we pack up that Camaro, honey, and chase the sun until we're free. And if I could, I'd lift you up on angel wings. We'd fly away. Joy and riches, a simple life can bring.